Cadena SER. Número 1 en esport.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts a l'edició número 163 de Dins l'estadi. L'Ascó ha caigut a Sant Boià aquest migdia, però gràcies a les punxades dels equips capdavanters, el conjunt riberenc segueix una setmana més virtualment líder de la tercera divisió. El Gandesa en va tenir prou amb un gol de Guiu per a guanyar la Selva del Camp i l'Olímpic ha salvat un punt aquesta tarda al descompte davant de l'Horta de Sant Joan amb un golàs espectacular de Sergi Vila. En quant a la Lliga, doncs, el Camarles s'escapa, encara és més líder i a la part baixa es comprimeix encara cada cop més. I avui, per cert, no tenim invitat presencial a la ràdio, però no us perdeu els protagonistes que apareixeran aquesta nit. Gerard Badia, des de Polònia, i Albert Soldevila, des de Madeira. Si és que tenim gent de casa nostra per tot arreu. La veritat és aquesta. De seguida us donem tots els detalls, us expliquem de què va la cosa. Abans, però, repassem el sumari de la jornada amb Genís Pena i arrenquem.
A primera catalana, derrota de l'Ascó per la mínima en la seva visita al camp del Sant Boià. Malgrat la derrota, els riberencs segueixen líders. A la segona catalana, important derrota del Gandesa, victòria contra el Gandesa contra la Selva del Camp gràcies a un solitari gol de Jaume Guiu. A la tercera catalana, l'Olímpic empat en extremis en el derbi contra l'Horta, victòries de Pinell, Flix i Batea, empat del Villalba contra el Tebre i derrota del Móra la Nova. I a la quarta catalana, derrota del Benissanet per 4-0 i victòria del Ginestà contra el Tivenys. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí a Dins l'Estadi.
Bé, doncs ja sabem, de seguida en parlem de tot plegat aquí a Dins l'Estadi, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la Cadena SER. Molt bona nit.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
Cadena SER, número 1 en esport.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Avui som dos, eh? Avui som dos. Genís, sí, no, què tal? Molt bones.
Més sol que la una.
Sí, mos han deixat sols.
Sempre.
Aquí, tothom se tira el barco,
eh? Sí, aquí fàcil, és molt fàcil. Sí.
Jo no vinc.
Tiempos difíciles, eh? Tirem fora, ja.
Què tal? Molt bona nit. Ara mateix, les 10 i 13 minuts. Avui és diumenge, dia 23 de febrer. Ja hi tornem a ser. Avui, programa número 163 de Dins l'Estadi, amb tot el que ens espera aquesta nit per a repassar el que ha donat de si la jornada esportiva al futbol de casa nostra. De seguida ho repassem aquí a Dins l'Estadi, on també, com dèiem, ens acompanya aquest diumenge Genís Pena. Recordin, ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre a la Cadena SER, al 87.6 de la FM, o també ho podem fer per internet, mitjançant la nostra pàgina web www.radiomoradebre.cat. Bé, ho comentàvem al principi, eh, Genís? Avui no tenim invitats presencials, però déu-n'hi-do quins invitats tenim per altres vies, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Parlem amb el Gerard Baria, amb el Gerard Madià, amb l'Albert Soldevila, dos cracs i...
Supercracs, eh?
I a veure què diuen, a veure què ens expliquen.
Bé, doncs ja saben que el Gerard Badia aquest dilluns va debutar amb el seu equip, amb el Pias, davant del Wisla de Cracòvia. Recordin que el Gerard Badia és d'Horta de Sant Joan i ha debutat a la primera divisió polaca, eh? És a dir, que la veritat li va molt bé. I després l'altre invitat que tenim és un noi de Porrera, que té 18 anys i es diu Albert Soldevila. Va jugar a Osasuna, se'n va anar al Nacional de Madeira, que està ara mateix encara és juvenil,
sí, juvenil encara.
Està acabant, aquest any acaba de juvenil, i ha entrenat alguns cops, entrena dos o tres vegades per setmana amb el primer equip, amb el Nacional de Madeira, que juga també la primera divisió portuguesa. I a més, el Madeira, per qui no ho sàpigui, és la cuna de Cristiano Ronaldo. Allí sí. va jugar Cristiano Ronaldo, va fer els seus primers pinitos com a futbolista. Allí ho va fer, al Madeira, en aquella espectacular illeta que tenen els portuguesos. Has estat a Madeira?
No.
Has vist fotos?
No, estic molt informat perquè, clar, sé de Cristiano Ronaldo i tal, és com...
Déu-n'hi-do,
respecte.
La illa, déu-n'hi-do també com està. Bé, que de seguida en parlem de tot plegat, a més, esperem connexió amb ells, amb el Gerard Badia haurà de ser via telefònica, se li sortirà cara la trucada, però amb l'Albert Soldevila està preparada via Skype, eh? És a dir, que de seguida contactem amb ells. El Gerard Badia està previst que abans d'anar a la publicitat de la zona catalana poguéssim parlar amb ell, a veure si no hi ha cap problema tècnic i així pot ser. Bé, mentrestant, Genís, nosaltres el que hem de fer és començar ja. Anem a la tercera divisió, que tenim moltes coses que explicar-vos en aquesta nit de dins d'estadi. De seguida fem la pregunta de la jornada, de seguida. Abans us vull explicar una cosa. Per tant, la pregunta de la jornada haurà d'esperar
sí,
uns minutets.
Sí, jo crec que sí.
Val la pena. Vinga, som-hi. Resultats i classificació d'aquesta tercera divisió, que repassem de seguida.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs comencem per la tercera divisió, grup 5è, jornada número 26, amb el Palamós 3, Vilafranca 2, Rapitenca 2, Gramenet Milan 1, Terrassa 1, Sant Feliuenc 0, Masnou 3, Vilassar de Mar 1, Cornellà 1, Rubí 0, Sant Boià 1, Ascó 0, Gavà 2, Figueres 1, Castelldefels 0, Pobla de Mafumet 0, Europa 0, Manlleu 2 i Cerdanyola del Vallès 2, Montañesa 2. Com podeu comprovar, tots els equips de dalt pràcticament han punxat i això permet a l'Ascó doncs, seguir una jornada més com a líder virtual d'aquesta categoria. L'Ascó, tot i la derrota, és líder amb 49 punts. El segueix l'Europa, segon amb 48, amb un partit menys. Recordin que són aquests últims minuts de la primera part i tota la segona que ha de disputar contra el Cerdanyola del Vallès amb el 0-0 en el marcador i el conjunt del Cerdanyola amb un menys. Encara amb data per determinar aquest partit. Aquesta setmana va sortir la resolució del comitè de competició en aquest encontre. A l'entrenador del Cerdanyola del Vallès li cauen 6 partits, 3 per l'expulsió i per les protestes i pel que li va dir a l'àrbitre, que suposo que li va dir de tot menys guapo, i 3 més per, un cop s'ha expulsat, negar-se a abandonar el terreny de joc. Per tant, l'acumulació són 6 partits de sanció per a l'entrenador del Cerdanyola, un partit de sanció per al jugador que va rebre la roja directa, i falta encara per determinar la data del partit. En quant a la classificació, com dèiem, l'Europa segon 48 punts, un partit menys, Rubí i Cornellà, tercer i quart més ben dit ara mateix amb 47 punts, però també en té 47 la Montañesa. Déu-n'hi-do també com s'ha ficat aquesta tercera divisió. I el Palamós, que es situa 6è amb 46. Per tant, compte que la classificació de tercera divisió
està igualant.
Sí que és veritat que Ascó i Europa continuen en els seus llocs de la classificació, però hi ha equips que han despertat, com és el cas del Cornellà, la Montañesa i el Palamós, que després de puntuar aquesta setmana doncs es fiquen altre cop en la pugna per a disputar-se aquestes primeres 4 posicions. El Terrassa ja un pel despenjat, ST amb 43, Sant Feliuenc amb 42, i bé, pel que fa a la part baixa, la bona notícia és que la Rapitenca, després de guanyar ahir dissabte 2-1 davant de la Gramenet Milan, surt de la zona de descens, en detriment del Vilassar de Mar, que ha perdut avui al camp del Masnou per 3-1. Per tant, la Rapitenca ocupa ara mateix la 17a posició amb 27 punts, zona de permanència, i en zona de descens directe hi torna a entrar el Vilassar de Mar amb 24, amb 21 el Gavà, proper rival de l'Ascó, i tanca amb 10 el Gramenet Milan. Així està la classificació de la tercera divisió. De seguida us expliquem com ha anat aquest partit d'aquest migdia. Sant Boià-Ascó.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, Sant Boià 1, Ascó 0. Derrota per la mínima a Sant Boi de Llobregat en un mal partit dels homes de Miguel Rubio, mermats per 3 lesions, 2 d'elles en el primer temps i la tercera ja entrada a la segona part i amb els 3 canvis exhaurits. De seguida us expliquem, però des dels primers minuts el Sant Boià ha tingut més la pilota que l'Ascó. Tot i el domini, el Sant Boià no aportava perill a la porteria de Sergi Fuertes. De fet, la primera oportunitat de gol del partit era per a l'Ascó, en una acció de Sergi Moreno. La primera de les lesions que us explicàvem a l'inici arribaria als minut 29, quan Virgili, amb problemes musculars, s'havia de retirar de forma prematura, donant entrada a Ermengol. Els locals han anat generant dubtes, tot i que l'Ascó ha gaudit d'alguna clara opció per avançar-se. Una d'aquestes era el minut 38, quan Piju, des de terra, salvava en última instància una ocasió manifesta de gol per al conjunt local. En aquesta mateixa acció, l'extrem asconenc sentia molèsties musculars i havia d'abandonar el partit en el minut 40, donant entrada d'aquesta manera a Edgar. I ja en el segon temps, les coses no milloraven per a l'Ascó. Inclús Sergi Fuertes ha hagut d'intervenir a la represa per evitar el primer gol local, mentre que l'Ascó seguia sense crear perill a la porteria del Sant Boià. En el tram final d'aquesta zona part, el Sant Boià ha posat una marxa més i això ha tingut la seva recompensa, ja que finalment ha acabat amb el gol d'Òscar, fruit d'un error defensiu que el deixava tot sol davant de Sergi Fuertes, el que superava per dalt per avançar el seu equip quan corria el minut 54. Tot i que l'Escó ha buscat ràpidament la reacció i el gol de l'empat, els locals han seguit sòlids en defensa i agressius en atac per a desfigurar un Escó molt diferent al de l'última setmana davant el Cornellà. I de nou, la mala sort es posaria de manifest en una jugada fortuïta al minut 64 que deixava lesionat a Edu Vives amb un fort cop a la clavícula i amb els tres canvis realitzats. Sense que el defensa esconenc pogués seguir amb evidents mostres de dolor, l'Escó havia de buscar l'empat amb 10 homes sobre el terreny de joc. Tot i això, uns minuts després, Sergio veia la segona groga per una falta a la frontal de l'àrea sobre Sergi Moreno, que tornava a igualar el partit. I amb 10 contra 10, l'Escó ha tornat a creure en si mateix. En els últims minuts, l'Escó ha buscat de forma intensa el gol de l'empat, però també ha deixat espais al darrere que aprofitaven els locals a la contra. En una d'aquestes, Sergi Fuertes salvava in extremis el segon gol del partit en una gran aturada. I ja al descompte, Denis Koch veia la vermella directa en una jugada un pèl rigorosa i deixava l'Escó amb 9 homes sobre el terreny de joc i sense que l'equip pogués reaccionar per aconseguir un empat en un dia que la sort ha abandonat, sens dubte, a l'Escó. De totes maneres, la jornada, la veritat ho comentàvem al principi, ha estat propícia per al quadre esconenc que ha vist com els seus perseguidors també han perdut i deixen a l'Escó una setmana més líder provisional de la tercera divisió a l'espera del com acabi el Cerdanyola a Europa. La propera setmana hi ha descans al futbol territorial, però no hi ha descans al futbol de la tercera divisió. L'Escó juga a casa contra el Gavà, Escó-Gavà al municipal, això sí, amb canvi d'horari, serà dissabte dia 1 a les 5 de la tarda. La veritat és que ha estat un partit on l'Escó ha tingut moltíssima mala sort, eh?
Sí, bastant trabat, i més amb el tema de les lesions. És una llàstima perquè si hagués pogut continuar amb la ratxa de la victòria de la setmana passada estiria molt millor, no? Sabent que han punxat els perseguidors, però bueno, ens hem de quedar amb que l'Escó segueix líder i a veure si després de Carnaval ho pot seguir conservant.
Bé, doncs la propera setmana torna bé jornada a la tercera divisió i compte perquè el rival serà complicat, és el Gavà. Està en zona de descens, és el penúltim classificat, però també és veritat que el Gavà ara es troba ara mateix a 6 punts després de guanyar aquesta setmana 2-1 davant del Figueres, es troba a 6 punts de la permanència, intentarà de totes totes doncs, intentar esgarrapar alguna cosa al camp de l'Escó, i a més l'Escó que tindrà baixes importants, veurem com evolucionen les lesions que ha patit avui i la baixa de Denis Koch, que
sí, òbviament sempre la defensa.
Un puntal important per a l'Escó a l'eix de la defensa, que tampoc hi serà en el partit contra el Gavà, més les baixes per lesió, veurem com evolucionen aquesta setmana, si són greus o no, i a veure si podran jugar contra el Gavà en el proper partit de Lliga, que serà ja la jornada número 27 a la tercera divisió. En parlarem la propera setmana, que també tenim programa la setmana que ve aquí a dins l'estadi. Bé, doncs, després de fer un repàs a com ha anat aquesta jornada per a l'Escó, nosaltres hem de continuar perquè hem de fer un repàs a la resta de la jornada, hem de saber què ha fet la Rapitenca.
El repàs de la resta de la jornada.
Doncs Rapitenca 2, Gramenet Milan 1, victòria de la Rapitenca, marcaria Marc Bernet al minut 54, empatava ràpidament Pau Gené, posant l'1-1 al minut 56, i el gol de la victòria el feia José Luis al 84, en un partit on han jugat Pol titular i Barro també titular.
Important el gol de Mar, perquè va tenir molts problemes amb la seva lesió al genoll.
Contentíssim, una forta abraçada des d'aquí a Marc, perquè és un jugadoràs i molt content pel gol.
I tots els ànims per a sortir d'aquesta recuperació que de moment ho està aconseguint, que és l'important, eh? Bé, doncs, de la Rapitenca hem de parlar de més coses. I atenció aquí, perquè d'aquí sortirà també la pregunta de la jornada que us formularem avui. Una notícia, una informació que ens han cedit des del Canal 21, segons ha anunciat aquest canal de les Terres de l'Ebre aquesta setmana, el Canal 21, un grup inversor manté converses amb la Unió Esportiva Rapitenca i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a tirar endavant un projecte molt ambiciós relacionat amb el futbol base i que suposaria la construcció d'una ciutat esportiva. A més, el projecte inclou la possible construcció d'un complex turístic a la Ràpita. No obstant, tampoc han transcendit el nom d'aquest important grup inversor, tot i que algunes fonts descarten que sigui estranger. En aquest sentit, l'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, ha confirmat que els inversors ja han contactat amb l'Ajuntament per presentar el projecte, que finalment també podria derivar en un complex hoteler i turístic en diversos espais de la Ràpita. En quant a l'aspecte merament esportiu, que és el que volem tractar aquí a dins l'estadi, segons afirma el president del club, Ramon Muñoz, també ha confirmat l'existència de les negociacions, però no ha volgut donar més detalls d'aquest projecte. I és que el tema es veurà i es debatrà i s'exposarà als socis en la propera Assemblea Extraordinària General de Socis el proper divendres 28 de febrer. Per tant, el proper diumenge us en podrem donar tots els detalls. Si l'acord acaba tirant endavant, algunes fonts afirmen que el grup inversor estaria interessat en ajudar el primer equip de la Rapitenca a curt termini per assolir la seva permanència a la tercera divisió, amb la incorporació d'algun jugador de categories superiors que doncs, puguin certificar aquesta permanència a la tercera divisió i, posteriorment, portar el club a cotes més altes. És a dir, que no es conformaria en la tercera divisió, sinó que, com a mínim, seria portar la Rapitenca a la segona B. Tot i així, el que ja ha transcendit és que la inversió milionària a la Unió Esportiva Rapitenca busca consolidar, sobretot, un planter de jugadors que, a més d'ajudar l'equip de la Devesa, pugui també servir per a exportar futbolistes a equips de categories superiors. Sens dubte, és una informació important, sobretot per a la Unió Esportiva Rapitenca. Aquesta setmana se sabrà, el dia 28, com dèiem, divendres, hi ha una reunió important on els socis hauran de decidir si accepten o no l'entrada d'aquest grup inversor i de quina manera. No sé si continuarien portant la direcció de l'equip el president actual o no. Això s'hauria de veure en aquesta reunió que està prevista per al proper divendres. Per tant, us en donarem tots els detalls que hagin transcendit aquesta assemblea el proper diumenge a dins estadi, que començarem una mica més tard perquè el proper cap de setmana el Barça juga a les 9 de la nit. Bé, tot plegat, una notícia que ha creat nombroses reaccions, tant a favor com en contra, com és lògic, i que perquè d'aquesta manera també volem fer servir com a pregunta de la jornada. Ha causat nombroses reaccions, tan bones com dolentes. Per què? Doncs les dolentes, perquè quan parlem de grups inversors que entren a algun equip de futbol, moltes vegades, i sobretot ara, ens ve el cas Racing de Santander.
Sí, no? Hi ha la por aquesta, no?
O Màlaga.
A un bon any, no? I a tres anys dolents posteriors, no?
Hi ha aquesta por. Hi ha aquesta por que pugui ser un cas com el Racing, però també hi ha una part positiva, que pot ser un cas com el City, com el Manchester City, o PSG. És a dir, pot ser bo per al club, també per a la ciutat, òbviament.
A petita escala, clar, però
també sí. A petita escala, i veurem també quines ofertes i quines previsions i intencions tenen aquest grup inversor, però bé, que el proper diumenge aquí dins l'estadi debatrem i en parlarem amb més tranquil·litat de tot el que ha transcendit d'aquesta reunió prevista per al proper divendres. Bé, a més, també cal destacar aquesta informació que us hem explicat ara és de Canal 21, de la nostra companya Judit Bru, que ens ha cedit, juntament amb el Gustau Moreno, però sí que és veritat que tot plegat surt de la entrevista que va tenir el secretari tècnic de la Unió Esportiva Rapitenca, Fernando García, el dilluns al minut 91, al programa de Canal Terres de l'Ebre amb Michel Viñas. A partir d'allí, tota la maquinària mediàtica sobre aquest tema, tots els rumors, totes les notícies han anat apareixent. És a dir, que des del minut 91, amb Michel Viñas al capdavant, doncs, que van poder treure aquesta informació, que pot donar molt de sí. Però el que sí que donarà, sens dubte, és la pregunta de la jornada, perquè la pregunta de la jornada d'avui va relacionada amb aquest tema.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Doncs la pregunta, com ha dit l'Edu, va referent a aquest tema de la Rapitenca. Com valoreu l'entrada d'un grup inversor a Sant Carles de Ràpita per millorar la situació actual del club?
Molt bé, bona pregunta. Està llançada ja al Facebook, ja podeu dir la vostra. Aquesta notícia durant aquesta setmana ha causat diferents parers, positius, negatius, volem saber la vostra. A veure què en penseu. Són ara mateix les 10 i 29 minuts.
Dins l'estadi. Primera Catalana.
Primera Catalana.
Bé, doncs, després de deixar ja la tercera divisió de la Primera Catalana, alguna cosa a destacar, Genís?
Doncs tenim dos empats dels equips de casa nostra, dels Terres de l'Ebre, Amposta 2, el Catllà 2. S'avançaria l'Amposta amb gol de Gustavo al minut 4, empataria i remuntaria el Catllà amb dos gols de Sergi Grau, i finalment al minut 89 aconseguia l'empat, l'Amposta, mitjançant un gol de Dani Bel. Pel que fa al Jesús i Maria, doncs tenim un Balaguer 1, Jesús i Maria 1, s'avançava l'equip local mitjançant un gol d'Ivan Parra al minut 6, i al minut 54 empatava el conjunt de les Terres de l'Ebre mitjançant un gol d'Ivan González al 54.
Molt bé, doncs així està aquesta Primera Catalana. Anem ja cap a la segona.
Dins l'estadi. Segona Catalana.
Segona Catalana.
Resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi ja a la Segona Catalana. Anem a fer un repàs en aquesta jornada, tot el que ens deixa, jornada número 22, amb l'Alcanar 4, Jesús Catalonia 1, Cambrils 7, Calafell 1, La Cava 0, Vilaseca 3, Remolins Vítem 2, Ampolla 3, Redis 0, Tortosa 0, El Perelló 0, El Morell 2, Valls 3, La Canonja 1, Roda de Barà 0, Roqueteng 1 i La Selva del Camp 0, Gandesa 1. La classificació continua liderada per la Redis amb 55 punts, tot i que porta 3 empats consecutius. La veritat és que és curiós, eh? Aquests 3 empats consecutius de la Redis.
Sí, no? Sembla que ja no és tan inhumana, no, la Redis, i que pot començar a perdre punts.
Ha baixat a la terra, la Redis. Sí. Precisament, mira, Genís, aquesta tarda m'he trobat a l'Andreu Guiu. Mm-hmm. Estava al partit olímpic Horta de Sant Joan. I ho comentàvem, no?, que suposo que el fet de trobar-se amb tants punts d'avantatge, inconscientment l'equip ha baixat una mica el llistó, i també el fet d'enfrontar-se contra els equips que diuen anem contra el líder, contra la Redis,
sí, no, i
anem a donar-ho tot. Eh?
Tortosa també és un bon equip que està dalt i...
El Morell també li va
derrapar. Són equips que si li planten cara poden fer-li mal a la Redis.
Així ho estan fent de moment, tot i que, això sí, és molt car fer-li un gol a la Redis, que només porta 8 gols en contra en aquesta temporada. Déu-n'hi-do. Brutal.
Déu-n'hi-do, una estadística bestial.
8 sí, gols amb 8 gols en contra, volíem dir, amb 22 partits i 51 a favor. 51 gols a favor i 8 en contra. Ah, més golejador i el menys golejador.
El mèrit està clar que és fer-ho a la segona catalana, no? Que és una categoria molt difícil, molt igualada, amb moltíssims equips que estan lluitant per aquesta segona plaça i sense dir, bueno, i la Redis ara sí que ha començat a baixar, però el començament de temporada ha sigut bestial.
Bé, doncs, com dèiem, la Redis, líder, 55 punts. Segon, el Morell, amb 42. Tercer, Valls, 41 punts. Ampolla, 38. I també amb 38, el Gandesa, que situa ara mateix cinquè. Amb 36 punts tenim el Remolins Vítem, amb 35 el Tortosa. Ves, el Remolins Vítem, que fa dos dies era segon, avui ja és sisè. Alcanà, proper rival del Gandesa, 34 punts. L'acaba, 33. Aquí es trenca ja una mica la classificació, perquè es queda el Catalonia desè amb 28. I bé, pel que fa a la part baixa, 25 punts per al Perelló, que ocupa la 13a posició. També 25 per al Roda de Barà. En zona de descens compensat, 22 per al Cambrils. I en descens directe, 15 punts per a la Selva del Camp, 13 per al Roqueteng i 11 punts per al Calafell, que tanquen d'aquesta manera la classificació de la segona catalana. Bé, doncs, anem a parlar d'aquesta victòria al Gandesa ahir dissabte al Camp de la Selva del Camp.
Club de futbol Gandesa.
Escoltem primer a Enric Alexandri.
Pues bueno, era un partit que era important per nosaltres, ja que estos partits contra els últims classificats mos marquen molt. No estàs obligat a guanyar-los per a no despenjar-te de la zona més alta de la classificació. I bueno, l'equip rival també se jugava el tema del descens molt, i ens va apretar en pilotes aèries, pilotes directes. Vam saber defensar molt bé, la defensa de Rojas van estar estupendos, van sumar els 3 punts, que són importantíssims, i si vols estar dalt de tot, doncs hem d'intentar agafar aquesta dinàmica positiva de victòries, que ens van a poc a poc consolidant a la zona o a la part més alta de la classificació. Doncs bé, poquet a poquet ser més competitius i bé, il·lusionant. Una temporada que estem portant molt regular, i anem a veure aquesta part final si podem il·lusionar la gent.
Bé, doncs eren paraules d'Enric Alexandre després del partit, valorant aquesta victòria important per al Gandesa, que tot i això, Genís, continua patint contra els equips de baix. Almenys aquesta ocasió va poder esgarrapar els 3 punts.
Doncs sí, victòria important del Gandesa, que trencava la ratxa de mals resultats en camps aparentment assequibles. Els homes d'Enric Alexandri sortien al camp amb la intenció de dominar el partit, i així ho farien. La Selva ràpidament adoptava el rol de tancar-se al darrere i pràcticament no arribaria a la porteria de Rojas en tot el partit. Tot i no disposar de moltes ocasions clares, el Gandesa trepitjava amb freqüència l'àrea rival i aconseguia avançar-se al marcador abans de la mitja part. Guiu s'acaba una falta i el porter, amb una acció desafortunada, veia com la pilota s'hi escapava i es colava a la xarxa. 0-1, i el Gandesa hauria d'assegurar el resultat a la segona part. A les represes de la Terra Alta seguien amb la dinàmica de la primera part i donaven molt poques opcions als locals. Els gandesans tenien el partit molt controlat i només passarien perill en algunes jugades de pilota parada i, sobretot, amb el constant joc directe que proposava la Selva. Finalment, els visitants no sentenciaven el partit, però no s'emportaven cap sorpresa i s'emportaven finalment els 3 punts de la Selva del Camp. Amb la victòria, el Gandesa es situa 5è amb 38 punts, i la pròxima jornada és Gandesa al Canà.
El repàs de la resta de la jornada.
I anem a fer ja el repàs de la resta de la jornada d'aquest grup 6è, jornada número 23 d'aquesta zona catalana, amb els següents partits. El Canà 4, Jesús Catalonia 1.
Marcaven per l'Alcanà Raúl al minut 23, empatava Pau al 52, i finalment els gols de la victòria els farien José Manuel, Francisco i Pau.
L'acaba 0, Vilaseca 3.
Victòria fàcil del Vilaseca, s'avançava el conjunt visitant amb gol de Sadik al 44, marcava Cristian al 51 i finalment ho feia José Ramón al 72.
Remolins Vitem 2, Ampolla 3.
Partit molt igualat, s'avançava l'Ampolla amb gol de Cristian al 34, empatava Ángel al 41, gol de Regolf, de Cristian Regolf al 44, 1-2 i finalment Joel Crespo feia el 2-2 i Regolf una altra vegada al 71 aconseguia fer el definitiu gol que feia el 2-3.
Redis 0, Tortosa 0.
Partit molt igualat i com deien, un altre empat de la Redis davant d'un rival com el Tortosa.
Un partida, sens dubte. Més partits, el Perelló 0, el Morell 2.
Victòria del Morell davant del Perelló amb gol de Josep Maria al 34 i Samuel Blanes al 65.
I per acabar, Roda de Barà 0, Roquetenc 1.
El Roquetenc s'emportava els 3 punts de Roda de Barà amb un solitari gol de Marc Bages al minut 39.
Bé, doncs, arriba la part definitiva, eh? Arriba el moment de la veritat, moment de connectar ja amb el Gerard Badia. Bé, doncs, ho començàvem i ho comentàvem, volíem dir, al principi del programa, que avui no tenim invitat físic aquí als estudis de la ràdio, estem els dos sols, Genís i un servidor avui,
menjant-nos
la feina de la resta, però bueno, és el que té. I la veritat és que ja està planificat des de la setmana passada, que més o menys ho vam comentar, que el diumenge passat ho comentàvem, no? Que el dilluns, demà, el dilluns passat, debuta Gerard Badia ja a la primera divisió polaca amb el Piast. S'enfronta contra el Wisla de Cracòvia. Doncs bé, aquell partit el van perdre. El van perdre per la mínima, 1-0, però la veritat és que les sensacions són bones d'aquestes primeres dues setmanes que porta Gerard per allí. Mm-hmm. Un Gerard que, la veritat, va haver de marxar del Noja, de seguida en parlarem amb ell, va haver de marxar del Noja durant el mes de gener, després de cobrar mig mes dels 5 que havia estat allí jugant a futbol. L'equip era cué, problemes econòmics a Dojo, la situació no era la més adient, la més adequada, i al final doncs Gerard va decidir agafar les maletes i anar-se'n cap a Horta de Sant Joan. Però bé, de tot això en parlarem amb ell, que el tenim ja via telefònica. Gerard, què tal? Molt bona nit.
Hola, molt bona nit, què tal?
Què, com va per Polònia, veu què?
Pues bueno, sí, la veritat que molt bé, molt content, una experiència nova i molt il·lusionat, la veritat.
Bé, de seguida parlem d'aquesta nova aventura del Gerard a Polònia, que per cert, abans de començar amb aquesta entrevista, Gerard, m'agradaria comentar que ahir el Piast va empatar 1-1, el gol del Piast va ser assistència de Gerard, és a dir que, bé, doncs a poc a poc vas entrant amb l'equip, eh?
Sí, la veritat que, bueno, content, ja em vaig vindre aquest últim partit vaig tenir una mica més de minuts i bé, me vaig sentir còmode durant el partit i bé, vaig tenir la sort de poder donar assistència al gol.
Déu-n'hi-do, quina cursa que et vas fotre per la banda esquerra, eh?
Sí, temps que no m'hem pegat al cap, però bueno, vaig veure camí i vaig aprofitar.
Bé, doncs ara tot sembla que li va molt bé al Gerard aquesta aventura a la Lliga Polaca, però la veritat és que avui, dia 23, Gerard, la cosa va molt bé, però si ens remuntem a un mes enrere, la cosa era una altra història. A principis del mes de gener, malauradament, el Gerard va haver de marxar del Noja, equip amb el que va començar aquesta temporada, equip que juga a la segona divisió B, a la part del grup de Cantàbric, crec que és el grup 1, Gerard?
Sí, grup 1, exactament.
I vas haver de marxar per problemes econòmics d'aquest club, que no sé si vau arribar a cobrar alguna cosa.
Bueno, jo vaig marxar, bueno, quan vaig sortir de Guadalajara, em van trucar vaig tenir alguna oferta d'algun equip, de segona B d'Espanya, però bueno, la que més il·lusió i que veia que el projecte era millor era Noja, perquè, bueno, volien fer un equip competitiu, però està a la part alta de la classificació, i des del principi, pues, bueno, els primers partits van començar molt bé, en l'entrenador que tenia, Claudio Arceno, però bueno, van passar 3 o 4 jornades, ja vaig començar a veure pues que les coses se començaven a torcer una mica i bueno, van ser fora en aquest entrenador, el qual jo la veritat que estava molt content en ell, i bueno, el tal, bueno, Luis Ver, un representant de jugadors d'Astúries, que en teoria havia de ficar els diners, el que en teoria havia de pagar, i ja des del primer mes pues, van començar a venir els problemes, i al final pues, bueno, jo vaig estar 5 mesos allí i ho vaig cobrar mitja mensualitat.
Déu-n'hi-do.
Així que jo no podia aguantar pues, aquesta situació, perquè jo no podia estar... Ja no és per diners, sinó perquè és que jo no puc estar a 700 quilòmetres de casa sense cobrar, a part descontent en el club, o descontent en esta persona en concret, perquè ell tampoc, segur que tampoc tenia molt bon feeling amb mi. I, bueno, pues bueno, el millor per a tots era que jo marxés a l'any.
Tot un calvari, no? Pot ser el que vas viure?
Sí, perquè també me vaig enterar que aquesta persona me volia fer fora també des de la segona setmana em volia fer fora perquè segur que ell diria que jo era com una bomba dins del vestuari per parlar-ho així, que jo ficava, que podia ser un cabecilla de l'equip, que anava en contra del club, o coses que, no sé, que crec que no em considero així. I durant els partits i passant els dies, pues, bueno, s'ha demostrat que el que tenia raó era jo.
Déu-n'hi-do la història al Noja. Per sort les coses han canviat, però sí que és veritat que Gerard, ho comentàvem, me'n recordo l'estiu, que a més ha estat un any, el 2013, important per a tu, perquè et vas casar a l'estiu, i el fet de casar-te, doncs semblava que potser et quedaves a la zona. Semblava també, s'havia parlat del Nàstic, del Reus, equips de segona B, no sé si hi havia aquesta intenció per part dels clubs del Nàstic, del Reus, o també per part teva, de fitxar per ells.
Sí, la veritat que van sortir coses també d'equips propers a casa, jo estava molt, molt il·lusionat, jo pensava que podria sortir alguna cosa. Al principi, per part d'ells també hi havia molt, molt interès, i de cop i volta, per unes coses o per altres, que jo no sé, pues, se parava tot. Va passar tant a l'estiu com a la fitxa pel Noja, com ara al mercat d'hivern, perquè també vaig tindre trucades d'equips prop de casa, que sí, que estaven molt interessats, i de cop i volta, pues, se pare. I jo el que tinc molt clar és que tampoc vull estar a la sala d'espera, o per dir-ho així, de cap equip d'estos. Si em volen fitxar, que em fitxen, però que no manejar la perdiu que es diu, Pues no m'agrada, la veritat.
A més, Gerard, sé que vas estar entrenant amb l'Escó durant l'estiu, durant la pretemporada. No sé si en algun moment se't va passar pel cap quedar-te a l'Escó. No sé si l'Escó també, òbviament, et va fer alguna oferta per a quedar-te en guany o no. O era simplement per entrenar?
Jo t'ho dic sincerament. A l'Escó jo estic molt agraït, perquè l'Escó em va permetre a mi anar entrenant ells... Encara que no tingués a fitxar amb ells, me sentia un mes de la plantilla, tant per part dels jugadors com per part del club, del cos tècnic. El cos tècnic està Germán, que és de les millors persones sempre diré que he conegut al món del futbol. I ja et dic, em sentia un mes. I estos Nadals jo parlava amb ell i li deia, si no em surt alguna cosa parlant de categories superiors, dic, és que clar, doncs jo vindré aquí a l'Escó, la veritat que m'agradaria jugar aquí a l'Escó, però el que no vull és que, perquè clar, me diuen a mi que era complicat ara perquè haurien de tenir la plantilla coberta, haurien de fer fora algun jugador, i clar, jo el que no vull és que es trencar una plantilla com la de l'Escó. Està fent una temporada excel·lent, i el que no vull és que perquè jo vagi a l'Escó tingui que fer fora un jugador. I gràcies a Déu, pues m'ha sortit aquesta oportunitat de venir aquí a Polònia, i he preferit venir aquí a Polònia, però bueno, ja et dic que l'Escó, estic molt, molt agraït a l'Escó.
Bé, tornant ja cap a la Lliga Polaca, que és allí on està ara mateix el Gerard, jo recordo, Gerard, una conversa telefònica que vam tenir a principis del mes de gener, en el qual et vaig trucar perquè havia escoltat per la ràdio
que el Noja estava a punt de desaparèixer. Vaig escoltar que el Noja estava a punt de desaparèixer, que inclús tenien problemes per a completar la plantilla per a afrontar els partits, que eren quests de la Lliga seua corresponent al grup primer de la zona B, i dic, ostres, vaig a trucar al Gerard a veure com ho està vivint. I en aquella trucada el Gerard m'estava comentant, la vaig agafar, que estava conduint, que estava tornant cap a Horta de Sant Joan. Precisament aquell dia havies deixat la ciutat i tornaves cap a casa.
Sí, perquè, bueno, pues, va ser quan, bueno, ja vaig decidir, vaig arribar a un acord en el club, perquè, clar, jo vaig haver de denunciar al club, coses que molt desagradables, denunciar al club a Nadal, perquè, bueno, pues, almenys pues, no perdre les mensualitats aquestes que havia estat jo allí. Que, a veure, que els futbolistes, al final, tenim, gràcies a l'AFE, pues, bueno, encara que no cobres al dia, saps que al final de la temporada, denunciant a l'AFE, pues acabaràs cobrant. No estar més compte, pues acabaràs cobrant. Però bueno, ja vaig decidir que bueno, la situació allí era, bueno, era impossible per a mi estar allí.
I a partir d'aquí, Gerard, quan sorgeix la possibilitat d'anar-te'n a Polònia? Com es gesta aquest fitxatge?
Pues bueno, a mi me... bueno, jo parlo amb Carlos Alós, un amic que havia sigut molt entrenat a mi al Tortosa, pues... l'any, bueno, el primer any meu, bueno, el segon any quan estava al primer equip, el segon any que portava el Tortosa, i em va trucar, ell estava aquí a Polònia, ja porta 3 anys, i em va dir que, bueno, que ell coneixia un agent aquí a Polònia, pues, que tenia molta força, i, bueno, que em podria, que si volgués, que em podria, pues, donar la possibilitat de poder entrenar en un equip de Polònia, perquè clar, no em volien fitxar directament, perquè clar, però no en tenien, com jugador que tan jove com jo, després de la lesió, que ara estic jugant a segona B, i bueno, pues me va dir, el Piast, li dice, va entrenar a Benidorm, a la pretemporada d'hivern, si vols de entrenar més, ja veus, si bueno, us agrada, per dir d'una manera,
sí.
I poden firmar, i bueno, pues això va ser. Vaig anar a Benidorm, vaig estar en el Piast, li dice, però bueno, 2 setmanes d'entrenar en ell, vam fer partits amistosos, i bueno, la veritat que les coses van sortir bé, ells bueno, me van dir que volien comptar amb mi, i aquí estic, a Polònia, fotut de fred.
que segur que fa molt, no? A quan esteu ara mateix?
Sí, sí, sí. Pues no ho sé, però estic tot el carrer i em costa estar parlant.
Estàs de ruta turística, eh? Avui?
Sí, sí, estic de ruta turística per Cracòvia, perquè... Demà tenim dia lliure, sí. Perquè vam jugar ahir, aquest matí m'he entrenat, i demà ens pues, han donat lliure i he aprofitat en 2 companys més de l'equip, que són espanyols, Rubén Jurado i Carles Marc, i bueno, pues, m'han vingut a ensenyar la ciutat de Cracòvia.
Molt bé, t'ho estàs passant bé? Cracòvia bonic, no?
Sí, molt bonic, l'únic que, a veure, ara és de nit, però bueno, la veritat que és molt més bonic que Glewice, la ciutat on vic.
Quants habitants són a Glewice?
A Glewice em sembla que són... Igual m'equivoco, però jo crec que són sobre uns 200.000 habitants. És una ciutat gran, però és que és una ciutat pues, de gent treballadora, és una ciutat que encara no té gens d'encant, perquè pues, bueno, és una ciutat pues, que encara les cases molt velles, de fora es veu tot molt vell, encara que després de dins les cases estan molt ben acondicionades. Però sí que des de fora la imatge no és molt bonica.
I ara, Gerard, que fa un parell de setmanes que estàs per aquí, per Polònia?
Sí, porto 2 setmanes. Hem jugat 2 partits de Lliga contra el Wisla Cracòvia, que va ser quan vaig debutar, i esta setmana contra el Lodz. No sé ni pronunciar.
Sí, contra el Lodz, no?
És un equip d'aquí.
A més, el teu debut va ser el dilluns passat contra tot un històric de la Lliga Polaga, com és el Wisla de Cracòvia. Vas jugar els últims 15 minutets. Què tal les sensacions de debutar?
Pues la veritat que molt, molt, molt content perquè surt el nostre estadi és nou, la veritat que hi havia molta gent al camp, perquè aquí la diferència que hi ha... A veure, és primera divisió, està clar, és com una primera divisió europea, pues els camps, tots els partits d'ahir, per exemple, vam jugar que era l'últim classificat, el camp estava ple de gent, no parem d'animar en tot el partit, i clar, la sensació de sortir a jugar a partits així, la veritat que te fa sentir futbolista i a la gent que ens agrada el futbol i jugar a futbol, pues clar, jugar minuts a aquestes lligues pues, és molt bonic.
I ja per anar acabant, Gerard, la pregunta del millón. Què tal portes el polac?
Pues bueno, polac se cuecen quatre coses, la veritat. Sí. Que he començat classes de polac i una mica també per a millorar l'inglès, perquè pues bueno, jo també pues, l'inglès, sé quatre coses en anglès, però sé que ho tinc que millorar. Però bueno, l'equip volen que aprenguis algo de polac, sobretot per entendre't al camp. I jo ja et dic que he començat en un noi del club, que bueno, parla espanyol, i bueno, totes les setmanes pues, he quedat en ell per anar a trobar 3 hores, cada 3-4 hores cada setmana, i poder aprendre alguna cosa de polac.
Molt bé, i sobretot comptar els slotis, la moneda polac de Polònia.
Comptar els slotis, sí. Això, bueno, la veritat que m'ha quedat parat, que hi ha bastanta diferència, és molt més barat la...
Sí.
És molt més barata la vida aquí, sobretot per a menjar. I, bueno, mira, tot això que m'ho hem trobat, de veritat.
Bueno, sobretot l'important és que estiguis content, Gerard, perquè la veritat és que repassant la teva trajectòria, arrel de la teua lesió, una lesió molt important que vas patir al Múrcia B, de la manera que se't va tractar també al filial del Múrcia. Després semblava que la cosa canviava amb el Guadalajara, que aconseguies l'ascens a segona divisió, però la cosa es tornava a torce quan hi havia aquests problemes de pagament i que després se't va radicalment apartar del club, apartar de l'equip. I ara amb el Noja, altre cop es tornava a repetir una situació similar i sembla ser que ara la cosa comença a anar a funcionar una mica més bé aquí a Polònia. Esperem que almenys aquí tinguis l'oportunitat que no has pogut tenir aquí a Espanya.
Sí, bueno, però jo penso que sempre les coses dolentes sempre venen, perquè sempre passen perquè després té que vindre algo bonic. Jo soc una persona que me considero alegre, m'agrada molt riure i crec que al final tot això se deu recompensar d'alguna manera o altra. Ara, pues, bueno, l'experiència aquí a Polònia sembla que té bona pinta. Jo estic disfrutant moltíssim, sobretot de la categoria, dels partits. Ara li estava dient als meus companys que cada vegada que comença un partit sempre hi ha la carta gallina, perquè veig que estic vivint un somni, que es pugui jugar a primera divisió, encara que sigui a Polònia. I la veritat que sol penso en disfrutar de l'any, de la temporada, disfrutar dels partits i disfrutar jugant a futbol, que és el que més m'agrada del món.
En principi tens un any i amb la possibilitat de renovar-se un altre, no?
Sí, tinc aquesta temporada i ara pues, bueno, a veure si tot surt bé i puc renovar aquí.
Esperem que sigui així. Gerard, no t'entretenim més, que suposo que la nit va caient aquí també a Polònia i també tindreu ganes de passar-se una mica bé.
Vale.
Molt bé, Gerard, una abraçada ben forta, que vagi bé, bona nit.
Vale, moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Un crac, eh?
Déu-n'hi-do, Gerard Badia. Sí.
Déu-n'hi-do, l'entrevista a Gerard Badia, que li sent des d'aquí, des de dins l'estadi, tota la sort del món en la seva nova aventura a Polònia, amb el Piast Lewis. Ja tens aquí al final que... Amb el Piast. Doncs moltíssima sort per al Gerard Badia. Nosaltres seguim avançant aquí a dins l'estadi, no? Anem ja cap a la publicitat, fem una petita pausa, descansem i ja hi tornem amb tota la tercera catalana, tot el gros de la tercera catalana, que no és poc. Moltes coses que us tenim preparades aquí a dins l'estadi. Així que no s'ho perdin. Tornem de seguida.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Cadena SER. Número 1 en esport.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pink Style. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pink Style. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pink Style Centre de Bellesa.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977-400102.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Necessites perdre uns quilets i no saps com fer-ho? A Naturhaus Mora d'Ebre tenim la solució adaptada a les teves necessitats. Els nostres professionals t'ajudaran a perdre pes i volum i així poder gaudir de l'estiu sense ni un quilo de més. Per més informació, passa pel nostre centre situat al carrer Doctor Peri 5 de Mora d'Ebre o truca'ns al 977 40 0025. Per cert, a Naturhaus Mora d'Ebre les visites són gratuïtes.
Vols assaborir la beguda isotònica dels millors esportistes? Disbegrup t'ofereix la possibilitat de millorar el teu rendiment al terreny de joc amb Aquarate. Si la vols provar, no dubtis en passar per l'Avinguda Verge de Montserrat número 11 de Móra la Nova o al telèfon 977 40 11 46. Disbegrup, som els distribuïdors oficials de les Terres de l'Ebre de Pepsi. Aquarate, patrocinador oficial de Leo Messi i del Futbol Club Barcelona.
Viu el futbol com només es viu al Canal Plus. La Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA i només ara tota la temporada. I a més amb Yombi pots disfrutar-lo on i quan vulguis. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Reparacions Aubanell la Màquina tenim el servei tècnic de marques com Cata, Teca, Smec i Orbegozo. I molta atenció, perquè a partir del 8 de novembre, per cada compra, tindrà l'oportunitat d'entrar en un sorteig diari. 10% de descompte en la pròxima compra superior a 30 euros. Tot això a Aubanell Reparacions la Màquina, carrer Reis Catòlics número 3, 977-420-657.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606 71 94 33. 606 71 94 33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, en bones mans.
Cadena SER, número 1 en esport.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Dos minuts i arribem ja a les 11 de la nit. Entrem ja de ple a la tercera catalana. Abans, però, la pregunta de la jornada que estem formulant avui, Genís, com està?
Doncs dos comentaris, te deia d'un, però acabem de comentar ara mateix el segon. I dos comentaris pessimistes. Comentari, el primer és el del Jacob. Diu, bueno, la pregunta, com valoreu l'entrada d'un grup inversor a Sant Carles de la Ràpita per millorar la situació actual del club? Jacob contesta, fatal, això segur que no millora les coses. Crec que el club i els jugadors són els primers que volen canviar la dinàmica. I la segona resposta és d'Adriano Martínez, que diu, tinc dos amics a la Ràpitenca i si tot és per millorar, endavant. Però recordem que hi ha vegades que no surt bé. I comenta el cas que hem comentat anteriorment, no, del Racing de Santander.
O, per exemple, el que ens comentava el Gerard Badia fa un moment a l'entrevista, va anar al Noja amb la intenció que hi havia un inversor que ficaria molts calés i al final, doncs, de 5 mesos que va estar allí em va cobrar mig mes.
Sí, sí, no, està clar que, com hem dit, no, ja ho hem presentat com una aposta que ha generat...
controvèrsia.
Sí, exacte.
Ha generat, òbviament, opinions a favor, opinions també, però en contra. No obstant, nosaltres només fem aquesta pregunta per a veure què en pensa la gent. Faltarà veure, recordin, el proper divendres, dia 28 de febrer, en aquesta assemblea extraordinària dels socis, tots els detalls del que significaria aquesta entrada. Llavors els socis decidiran si ho accepten o no. Per tant, seguiu valorant i seguiu votant i diem la vostra, la pregunta a la jornada de dins l'estadi d'aquesta nit. Bé, doncs, són ja ara mateix les 11. Moment ja d'entrar de ple a la tercera catalana.
Resultats i classificació.
Bé, doncs, com dèiem, estem ja a la tercera catalana, cal dir-ho.
Dins l'estadi. Tercera catalana.
Tercera catalana.
Important, tercera catalana, grup primer, jornada número 22, amb els següents resultats que ens deixa aquest cap de setmana. Ametlla de Mar 4, Ulldecona 2, Móra la Nova 0, Camarles 1, Olímpic de Móra d'Ebre 2, Horta de Sant Joan 2, Batea 3, Sant Jaume d'Enveja 2, La Sénia 3, Remolins Vitembe 1, Vilalba 1, Deltebre 1, Aldeana 0, Corbera d'Ebre 2, Flix 2, Alcanave 1 i Santa Bàrbara 2, Pinell 3. Ara mateix la classificació continua liderada pel Camarles, que després de la victòria d'ahir i dissabte a Móra la Nova encara és més líder, sumat a que Deltebre i Ulldecona han punxat aquesta setmana. Camarles, 49 punts, 6 d'avantatge sobre el Deltebre, que és segon amb 43. L'Ulldecona és tercer amb 42 punts, Batea quart, 41, i el Flix se situa cinquè amb 39 punts, a 4 del seu objectiu, la segona posició. Per tant, tampoc està tan lluny. Corbera d'Ebre, 6è amb 38, La Sénia en té 34, Horta de Sant Joan 32, Aldeana 31, Santa Bàrbara 30, Móra la Nova 11 amb 28 punts, els mateixos que l'Olímpic de Móra d'Ebre, 27 per a l'Ametlla de Mar, 26 per al Pinell, que surt de la zona de descens compensat, i entra l'Alcanave, després de perdre avui a Flix, se situa en zona de descens compensat el filial de l'Alcanà amb 25 punts, i en descens directe Sant Jaume d'Enveja amb 22, Vilalba amb 18 i el Remolins Vitembe amb 5. Bé, doncs, així està la classificació, que treu foc per baix, eh?
Sí, sí, fa por de mirar, i jo cada setmana la miro amb els ulls així, amb, posant barres als ulls per no mirar-la del tot, per no agafar alguna cosa.
I més tu, que estàs implicat
sí,
de ple.
Sí, sí, no m'agrada molt la zona de baix, però bueno, almenys està atractiva, no?, i s'haurà de seguir lluitant jornada tras jornada, no?, a lo Cholo Simeone.
La veritat és que guanyes dos partits seguits i sembla que, que el descens estigui molt lluny.
Exacte.
Però en perdes dos de seguits
i tornes a veure la realitat
i tornes a estar allí altre cop,
sí,
per tant,
sí.
Queda molta lliga encara per endavant i veurem com acaba tot plegat en aquesta part baixa de la classificació. En baixen 3, segur, i el de descens compensat de ben com vagi la cosa. Per tant, els equips hauran de lluitar per a allunyar-se d'aquestes posicions molt, però que molt perilloses. Bé, doncs aquests són els resultats i així queda la classificació després d'aquesta jornada número 22. Anem nosaltres ara a explicar-vos tot el que ha passat. Comencem pel derbi. Sens dubte, un dels partits d'aquesta jornada era l'Olímpic de Móra d'Ebre contra l'Horta de Sant Joan.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre. Club Esportiu Sant Joan.
Bé, doncs, per començar hem d'escoltar els tècnics. Comencem per Rafael Castellví, el tècnic local, tècnic de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que valorava d'aquesta manera l'empat a dos final.
Bueno, està bé perquè remuntar un 0-2 a l'Horta pues, ha sigut complicat. L'Horta, un equip que a mi m'ha agradat bastant, ha sabut estar dins del camp, ells s'han col·locat bé, han fet el seu partit i clar, s'han ficat 0-2. Això mos ha costat. El que ens ha ficat dins el partit ha sigut el minut 42 o 43 que han marcat 2-2, i llavors hi hem cregut amb nosaltres, i la segona part, i han ficat molta, molta intensitat, molta agressivitat. Ells crec que han tingut també alguna ocasió que ens hagués pogut matar el partit, però bueno, jo crec que per la lluita que han ficat i el treball dels xavals...
Bé, doncs ara mateix escoltem de seguida ja a Jordi Vidillet, entrenador de l'Horta de Sant Joan.
Bueno, l'empat per a mi és un resultat. Si mirem el que hem apretat l'humor a la segona part, doncs penso que possiblement seria un resultat just en quant a domini d'ells per la segona part, però jo crec que nosaltres tenim dos pals contingut i la primera part que hem fet molt sèria, que no hem donat opcions al Móra per a que pogués tindre el seu joc i se sentir-se còmode, doncs jo crec que me quedo un segon a mar perquè, a part, no és queixar-me ni molt menys, però crec que hi ha hagut decisions al final per part de l'àrbit que ha estat molt condicionada perquè la gent ha posat molta pressió i, bueno, al final el Móra pues, ha tret el que buscaven, que la segona part ha sigut molt insistent per part d'ells i nosaltres, pues, bueno, ens han defensat fins que al final ens han marcat en el temps de descompte i res a dir. Vull dir, me'n vaig en el sabor de que l'equip penso que avui se mereixia molt més pel treball que han fet davant d'un molt bon equip, amb molt bons jugadors. Però, bueno, suposo que al final de la temporada pues, valorarem este punt com a positiu.
Bé, doncs, moment de parlar d'aquest empat. Olímpic de Móra d'Ebre 2, Horta de Sant Joan 2. Tot i que el partit començava molt de cara per a l'Horta de Sant Joan, la segona part s'ha acabat convertint en un autèntic partidàs en la que l'Olímpic, com acostuma a brindar a la seva afició, ha remuntat a l'èpica per a salvar algun punt. Ho sap el Corbera d'Ebre i avui ho ha aprovat també l'Horta de Sant Joan. Un Olímpic lluitador a la segona part, això sí, que ha refet la mala primera meitat, on l'Horta s'havia posat amb un clar 0-2 al marcador. Primer al 15, quan Isaac es plantava tot sol davant de Mar després de rebre una bona assistència i aquest el superava per dalt. Poc després, al 25, una bona combinació entre Isaac i Esmel acabava amb el xut d'aquest últim, que tot i que Marc arribava a desviar la pilota, no era lo suficient per a evitar el gol del conjunt hortolà, que, com dèiem, als 25 minuts es posava amb un clar 0-2 al marcador. Però Ivan Lagunas, al minut 43, aprofitava una bona acció per aconseguir l'1-2 i deixar l'Olímpic dins del partit abans del descans. Cal destacar que el conjunt morenc també ha tingut un parell d'oportunitats més a la primera meitat per a poder retallar distàncies. I tal com dèiem abans, l'Olímpic ha insistit més a la segona part, tot i que l'Horta ha gaudit també de dues clares accions per a sentenciar, com una pilota al pal d'Isaac i una altra al travesser de Selma. I també l'Olímpic, amb un xut potentíssim de falta de Pete que anava al travesser i el remat posterior de Anguera que se n'anava per sobre del travesser a la porteria de l'Horta. Però al final, tanta insistència ha donat el seu fruit. Al minut 92, una falta lateral treta per Pete i en la que ha pujat inclús a rematar el porter Marc, ha refusat la defensa, la pilota li queia als peus de Sergi Vila, que des d'uns 25-30 metres encaltava una canonada impressionant que entrava pel mateix escaire. Un gol que valia un punt important per a l'Olímpic en una jornada on tots els de baix han esgarrapat punts amb els seus rivals. Cal destacar, a més també del partit, òbviament, a part del golàs, que ha sigut un golàs impressionant.
Sergi és fora brutal. De sèrie, jo ja me canso de dir-ho. I té un xut brutal i quan li pega, pues aquí està. No?
Impressionant, impossible per al porter. La pilota ha anat a l'escaire directament. I bé, òbviament la celebració ha estat efusiva com era d'esperar, un gol al minut 92 que et salva el partit i t'aconsegueix escarrapar un punt contra un rival complicat com és l'Horta de Sant Joan, doncs era per celebrar. Però d'altra banda, també hem de parlar de la reaparició de Valero, de Marc, que després de 12 mesos lesionat, un any des de que es va lesionar, 10 des de que el van operar, és a dir, fa 10 mesos que el van operar, però des de que es va lesionar, que va ser contra el Pinell, han passat ja un any. Avui ha reaparegut. Ja va estar convocat la setmana passada al camp del Sant Jaume d'Enveja. No va ser el partit idoni per a tornar després d'una lesió del genoll.
No,
el terreny de
ni
joc
molt menys.
No era
menys
el idoni.
Seria...
Tampoc el partit estava de la millor manera per a poder reaparèixer Valero en aquest cas. Sí que ho ha fet avui. Avui Rafael Castellví li ha donat 20 minutets i a més hem pogut parlar amb ell després del partit.
Pues mira, aquí estem després de 10 mesos. He tornat a debutar com esperava. Encara me falta una miqueta més de força a la cama i confiança, però bueno, avui he sortit, no és la meva posició, per la banda, però per agafar confiança, toc de pilota una miqueta. Bé, algun mal control, encara em falta una miqueta de potència a la cama, però bueno, poquet a poquet, bé, i amb ganes de seguir millorant. Cada dia li estic fotent canya a Tarragona, musculant i tal, i bueno, a veure si tenim sort i podem tornar a estar al màxim nivell com estava abans, fa un temps, bueno, 10 mesos i amb ganes, amb moltes ganes, tio, amb moltes ganes.
És un crac, Valero, des d'aquí tots els ànims, també.
Molts ànims, Valero.
Ha fet molta gràcia d'anar musculant, que no li agrada, com li agrada el gimnàs, com li agrada ficar-se fora a Valero, també. Bé, la propera setmana descans, no hi ha lliga al futbol territorial, però sí que és veritat que en dues setmanes l'Olímpic visita el camp del líder, el Camarles, partit complicat, però que ha de treure com sigui, si vol continuar en aquesta pugna, en aquesta lluita per sortir-se'n d'aquests llocs complicats de la Lliga. Bé, doncs, aquest és el partit de l'Olímpic Horta de Sant Joan que hem pogut gaudir aquesta tarda, però anem ja cap al dissabte. De seguida tornem ja amb els partits d'avui diumenge, però ahir dissabte va jugar el Móra Nova contra el líder, el Camarles, també un dels partits d'aquesta jornada, així que anem a repassar-lo.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs parlem dels Atlètics de Móra Nova que van perdre 0-1 contra el Camarles. Escoltem Ambròs Segura, tècnic dels Atlètics de Móra Nova, després del partit.
Bueno, pues una derrota més dolorosa del que sembla. Dolorosa ho dic en el sentit de que la primera part ells, bueno, han demostrat l'equip que són, on estan. És un equip que està dalt, que està líder, que els números, vull dir, canten la seva forma de ser, la forma de jugar, i s'ha demostrat que ells, bueno, la seva posició totalment merescuda i han dominat el partit, han portat bé la pilota. Nosaltres havíem d'intentar que ells no estiguessin còmodes al camp, que, bueno, que els afectés una miqueta, que això fos un camp de terra, que no és tan fàcil moure la pilota, que costa un pelet més, que hi ha més incertesa, però no hem estat fins a la pressió i això ha afavorit que ells juguessin prou bé i ens han generat. Segurament se mereixen guanyar, però no per aquest gol, i a mitja part doncs, bueno, hem parlat una miqueta, havíem de pujar la intensitat, havíem d'apretar-nos un pèl més. Jo crec que això ha sorgit i a segona part per mi hem sigut millors, tot i que l'arriscar a nosaltres a vegades ens comportava tindre riscos darrere i que ells no generessin alguna ocasió. I nosaltres jo crec que hem creat moltíssim. I jo crec que un empatet doncs, hauria sigut només vist, una part per cadascú i la segona jo crec que va estar més nostra que d'ells.
Bé, doncs, és la segona derrota consecutiva del Móra la Nova, en aquest cas en la visita del líder, que sempre és un partit complicat. Tot i que els d'Ambrós Segura tenen el privilegi, això sí, de dir que són un dels equips que han pogut guanyar-lo. Crec que només el Camarles només ha sentit tres derrotes aquesta temporada. Un dels equips que l'ha guanyat va ser el Móra la Nova, precisament en la primera volta, on allí va guanyar per 1-3. Però bé, pel que fa al partit d'ahir dissabte, el Camarles va mostrar la seva superioritat a la primera meitat, intentant implantar un joc de toc i combinació que el van dur a tenir més ocasions al primer temps, però, això sí, sempre amb xuts llunyans. Clares tampoc en va tenir el conjunt visitant. Precisament, en una d'aquests xuts llunyans, Abraham sorprenia Ferran al minut 25 per a fer el 0-1. Va ser una acció que va xutar des del vèrtex dret, i amb un xut buscant d'aquells xuts que normalment sempre busquen el pal llarg, l'escaire del pal llarg. En aquest cas, Ferran va fer un pas en fals i tot i que va tocar la pilota, va acabar introduint-se al fons de la porteria. Sí que es va queixar Ferran de que la pilota li va fer un estrany. No m'ho va semblar a mi que tampoc que fes un estrany de pilota. En tot cas, potser el va molestar més el sol i el fet de que el va agafar contrapeu que no pas l'estrany que hagués pogut fer la pilota, que tampoc no em va semblar des del meu punt de vista que fes un estrany molt, molt pronunciat. Però bé, en aquest cas, un xut que aparentment no portava massa perill va significar el 0-1 per al Camarles. De cara a la segona part, el partit va canviar i el Móra Nova va millorar, no en quant al joc, però sí en quant a la intensitat, tot i que les ocasions de gol més clares al segon temps també van ser per al Camarles. Cal destacar un xut de falta al minut 52, que salvava en primera instància Ferran, i posteriorment, en una nova rematada, el davanter estallava la pilota al pal. Com també una altra clara ocasió del Camarles, en aquest cas al minut 68, en una doble ocasió, primer una pilota que anava al pal i després Ferran que evitava el gol amb el cos. A partir d'aquí va ser el Móra la Nova qui, empès per les preses finals, va buscar amb insistència un gol per esgarrapar un punt i va prendre riscos en defensa que van propiciar també algun contracop perillós del Camarles que hagués pogut sentenciar. Sí que és veritat que els d'Ambrós Segura van aproximar-se a l'àrea visitant creant bastant perill, però sense finalitzar les jugades i, per tant, sense ocasions clares de gol. Per al Móra la Nova, la més clara de la segona part va ser el de Mirabete, el 1081, que es va quedar sol davant del porter. Es va encantar al final Marc Mirabete en una bona assistència de Jimmy, això era el minut 81, i també alguna atracció de Magí que tampoc va trobar porteria. Al final, una nova derrota que comprimeix encara més, com dèiem, la part baixa de la Lliga i que d'altra banda fa el Camarles encara més líder de la Lliga, ara amb 6 punts d'avantatge. La propera jornada toca descansar, però en 2 setmanes el Móra Nova té un partit complicadíssim al camp de l'Ulldecona. Bé, no sé si vols afegir alguna cosa més, Genís, en quant al partit.
No, ho has resumit bastant bé.
Bastant, no?
Sí, no, vull dir, de tu i l'Ambrós crec que ho heu dit molt bé, la primera part. Ells van tindre molt domini, però jo vull remarcar que, no, és el que dius tu, no, que no van xutar, vull dir, van xutar 3 o 4 vegades de lluny, sense gens de perill, llàstima del gol, però...
Després, no, d'aquestes li va entrar.
Sí, a la segona part sí que ells van tindre molt més perill, però també nosaltres és veritat que vam arribar més i amb més domini. És una llàstima, jo crec que un partit totalment d'empat, però bueno, el fet que té ser líder, no?, que sense voler guanyes, depèn de quins partits, evidentment, va fer mèrits també, però nosaltres, bueno, amb aquesta ratxa que ha partit guanyat, partit perdut, i a veure si aconseguim trobar una miqueta de continuïtat.
Bé, doncs deixem el Móra la Nova, seguim avançant, anem a repassar més partits que s'han disputat aquest diumenge. És el cas del Batea, que ha guanyat contra el Sant Jaume d'Enveja en un partit força mogut.
Club de futbol Batea.
Batea 3, Sant Jaume d'Enveja 2, victòria s'oferta del Batea, que veia com se li complicava en els darrers minuts un partit que tenia pràcticament controlat. Els de la Terra Alta començaven molt intensos i ràpidament avisaven amb ocasions a la porteria rival. Cristian seria l'encarregat d'obrir la llauna amb un autèntic golaç de falta directa. Amb el gol arribava la tranquil·litat pels bateans, que es trobaven amb un partit força còmode fins al moment. Ja a la segona part, el Batea semblava sentenciar el partit quan Cristian enviava una centrada per a Kiko que aquest transformava amb el 2-0. Però el partit donava un gir totalment inesperat i el Sant Jaume pujava les línies i aconseguia una remuntada sorprenent. El 2-1 arribava després d'una pèrdua al mig del camp de l'equip local i el 2-2 després d'un golaç des de fora de l'àrea. El Batea veia com si li escapaven dos punts d'un partit que havia tingut controlat fins al minut 70. Al temps afegit, però, Boba penjava una pilota a l'àrea i el porter rival s'emportava per davant a Adrià. Penal a favor i Christian anotava el gol de la victòria pels locals. Finalment, victòria costosa del Batea, que la pròxima jornada és veure les cares amb l'Horta.
Joventut Esportiva Flix.
Bé, doncs, el Flix, que ha guanyat per 2-1 contra l'Alcanà B aquesta tarda. S'han complicat, però, les coses per al conjunt local, perquè veia com l'Alcanà, al minut 5 de la primera part, Oriol, mitjançant el gol d'Oriol Josep, feia el 0-1. Se li complicaven, com dèiem, les coses al conjunt d'Albert Lizaso, que veia com es posava per davant l'Alcanà, però sí que és veritat que a la mitja hora Valeri aconseguia fer el gol de l'empat. Era l'1-1. Amb el que també s'anava al descans. De cara a la segona part, el Flix ho ha buscat amb insistència i doncs al final Joan Porta al minut 57 aconseguia el 2-1. Sí que és veritat que el Flix ha tingut més ocasions per sentenciar, ha tingut també alguna altra l'Alcanà, però al final 2-1, victòria ajustada del Flix, que sembla ser que torna a agafar una mica el rumb, fa unes quantes jornades ja que no perd. I la veritat és que, de moment, com dèiem, es troba en aquesta posició, cinquena, amb 39 punts, i a 4 punts de la segona plaça, que és l'objectiu del conjunt Flixanco. Cal destacar que, a més, el Flix ja té oficial la baixa de Jacob, després de que es lesionés la setmana passada al camp del Santa Bàrbara, estarà aproximadament un mes de baixa, i també la baixa important d'Oleguer, que reapareixia precisament al camp del Santa Bàrbara, també va ser substituït, que hi ha per quarta vegada aquesta temporada del bíceps femoral. Lesió important. Bé, en quant al Flix, la propera setmana juguen al camp del Corbera d'Ebre. És un d'aquells partits que si vols estar dalt i vols lluitar per aconseguir l'ascens, òbviament l'has de guanyar. Proper partit, Corbera d'Ebre-Flix, partides també d'aquí 2 setmanes. La setmana vint recordin que es descansa, però d'aquí 2 setmanes, com dèiem, Corbera-Flix.
Club de Futbol Pinell.
Santa Bàrbara 2, Pinell 3, victòria complicada del Pinell davant el Santa Bàrbara. Els de la Terra Alta iniciaven el partit molt concentrats, però ràpidament encaixaven el gol local marcat per Àlex. Els homes de Xavi Marrodan tenien molt temps per reaccionar i així ho feien. David Manzano, la nova incorporació dels pinellans, anotava el minut 14 i posava l'empat al marcador. El Pinell agafava embranzida i anotava el 2-1 10 minuts més tard mitjançant Rubén Barceló i abans d'acabar la primera part, altre cop David posava l'1-3 i deixava el partit molt ben encarat per al segon temps. A la segona part, el Pinell veia com l'àrbitre expulsava el Versaladier al minut 5 i s'havia de fer fora al darrere per assegurar el marcador. Els de la Terra Alta no passarien excessius problemes i veien com entre la defensa i el porter asseguraven el resultat pràcticament fins al final del partit. A les acaballes, però, Jaume feia el 2-3 per als locals, però ja no hi havia més temps per a reaccionar. A la victòria, el Pinell es situa a 14 amb 26 punts i la pròxima jornada tindrem el partit Pinell amb Ella de Mar, que també és un partit bastant vital pels dos.
Déu-n'hi-do.
Sí. Però bueno, a veure qui es distància una miqueta més d'aquesta zona baixa.
Bé, doncs el Pinell, que amb la victòria d'avui doncs, surt de la zona de descens compensat en la que havia entrat aquesta setmana passada. Recordin que ja la setmana passada els avançàvem que teníem aquests dos nous fitxatges del Pinell. Se li ha de sumar el fitxatge de José Gallego, el porter procedent del Perelló, que està entrenant...
Sí, vam estar a punt de confirmar-ho la setmana passada, però...
Sí, vam estar a punt, però com que no estava confirmat, òbviament no vam anunciar. El que sí que sabem és que José Gallego ja aquesta setmana ha entrenat amb el Pinell i quan tingui l'alta mèdica, que encara no la té, doncs ja podrà debutar a sota pals amb el Pinell. El que sí que sabem és que ja aquest divendres va jugar el partidet de porter, és a dir, que a poc, recordin que José ve d'una lesió dels lligaments al genoll i que, per tant, doncs, li queda una miqueta encara per a poder debutar amb el Pinell. Un Pinell que també, d'altra banda, li ha donat la baixa a Bernat Fernández, que també estava amb el conjunt de la Terra Alta, ha abandonat la disciplina del Pinell. Moviments al Pinell en aquesta part final de temporada. Tenim més partits.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Aldeana 0, Corbera 2, victòria còmoda del Corbera que completava un partit molt correcte per a superar a domicili a l'Aldeana. Els homes de Jordi Roca veien com els locals començaven molt intensos del partit i agafaven el domini en els primers minuts. El Corbera ràpidament reaccionava i situava molt bé el terreny de joc i a poc anava agafant confiança amb el joc ofensiu. Els visitants disposaven d'alguna ocasió abans que acabés la primera part i la millor ocasió per l'Aldeana arribava amb un xut de falta al pal. A la represa, el Corbera agafava les rendes del partit i s'apropava en perill a la porteria local. Juanfran, a la sortida d'un córner, aconseguia anotar el primer i posava per davant els de la Terra Alta. L'Aldeana es trobava molt incòmode i en una jugada a l'esquena de la defensa, els locals es quedaven amb un menys per l'expulsió d'un defensa. Amb un home menys sentenciava el Corbera mitjançant el gol de Fidel al 71. L'equip de l'Aldea ho intentaria molt a la desesperada sense molt èxit. Finalment, victòria des de la Terra Alta, que no es desenganxen des de dalt, i com hem dit, la setmana que ve, bueno, la setmana que ve no l'altra, tindrem el partit contra el Flix.
I un altre dels partits que hem d'explicar-vos és el del Vilalba.
Futbol Club Vilalba.
Vilalba 1 del Tebre 1, meritori empat del Vilalba en la visita del Deltebre, el segon classificat. Els locals no començaven molt encertats del partit, ja que veien com ràpidament el Deltebre s'avançava al marcador amb un gol de la Torre. A diferència d'altres partits, el Vilalba no tirava la tovallola i plantava cara als visitants. Xavi Gilabert sacava un lliure directe i el refús l'aprofitava Pau per enganxar-la de volea i fer un autèntic golaç. L'1 donava forces als locals que aconseguien aguantar la primera part sense que el marcador variés. A la segona, el Deltebre pujaria les línies i buscava el gol que li donés la victòria, però davant es trobava un Vilalba molt ben situat que no li posava les coses gens fàcils. Els homes de Polei també disposaven d'alguna ocasió per a fer el 2-1, però finalment cap dels dos equips anotava el gol de la victòria. Amb l'empat, el Vilalba segueix en zona de descens amb 18 punts i la següent jornada, també partit important, Remolins Wittenberg, Vilalba.
Penúltim contra últim, no?
Correcte.
La propera jornada. Bé, doncs, i per acabar ja del grup primer de la tercera catalana, fem un repàs a la resta de la jornada.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
El repàs de la resta de la jornada.
Un repàs de la resta de la jornada que completen amb l'Ametlla de Mar 4, Ulldecona 2.
Doncs sí, victòria de l'Ametlla de Mar, marcava primer Samuel, empatava Ivan, tornava a marcar Samuel al 32 fent el 2-1, tornava a empatar Ivan fent el 2-2 i finalment Abraham i Josep ampliaven el marcador fins al 4-2.
I per acabar, la Sènia 3, Remolins Wittenberg 1.
Victòria còmoda de la Sènia davant el QE, marcava Raül al minut 7, ho feia també Isaac al 33, retallava distàncies Josep Reverter fent el 2-1 abans de la primera part i finalment Pau Muñoz feia el 3-1 al 62.
Bé, doncs tot això ha passat al grup primer de la tercera catalana. Anem ja cap al grup segon.
El repàs de la resta de la jornada.
En aquest grup segon anem a fer un repàs als resultats que ens deixa aquesta jornada.
Resultats i classificació.
Grup segon de la tercera catalana, jornada número 21, amb les Borges del Camp... Perdó, aquest no és els resultats que havíem d'explicar-vos del grup segon de la tercera catalana, que de seguida us expliquem d'una tercera catalana, aquest grup segon, on cal destacar el partit del Falset, que de seguida us explicarem, un Falset que ha perdut contra el Salauris, 1-2. Uh-huh. Bé, en quant a aquesta jornada número 22, Alhambra de Reus 0, Alcover 2, Espanya Canonja 1, Bonavista 1, Unió Astorga 1, Sant Pere i Sant Pau 3, suspès el partit entre la Pastoreta i el Maspellicer. Hospitalet de l'Infant 0, Vilaseca B 1, Falset Esportiu 1, Salauris Futbol Club 2, Salou 2, Camp Clau 1, Racing Club de Futbol Bonavista 1, Cambrils United 0 i Montbrió 2, Les Borges del Camp 1. I en quant al Falset?
Falset Esportiu.
Doncs un Falset desconegut va caure derrotat 1-2 davant un rival de la part baixa de la classificació. L'equip del Priorat no va realitzar ni un sol xut a porta en els 90 minuts i era un partit on no els hi sortia res, mals passes, mals controls i un mal joc en general per l'equip del Priorat. El Salauri s'avançava al marcador en el primer quart d'hora de joc i l'equip falsetà empataria l'encontre de penal en la segona part, però de nou l'equip de Salou marcaria el gol de la victòria. Aquesta setmana de descans el Falset haurà de treballar dur espera que no li torni a succeir el mateix que aquest cap de setmana.
Molt bé, doncs això és el que ha passat aquesta jornada al grup segon de la tercera catalana. Anem a fer un cop d'ull a la pregunta de la jornada dins estadi d'aquest diumenge, a veure com ho tenim ara mateix al nostre Facebook.
Tenim una altra resposta de, precisament, un jugador implicat, Joan Barrufet,
sí,
ha comentat. Crec que el projecte, bueno, repassant la pregunta primer, com valoreu l'entrada d'un grup inversor a Sant Carles de la Ràpita per millorar la situació actual del club? I el Joan diu, crec que el projecte d'aquest grup d'inversors no té res a veure en la situació actual del club, de l'equip. Si volen que la Rapitenca sigui el Villarreal de Catalunya i tenen els mitjans per aconseguir-ho, genial. Podrem anar a veure grans partits de la Ràpita.
Molt bé, bon comentari del Joan Barrufet. Cal destacar que això és hipotètic, aquesta entrada d'un grup inversor. No hi ha res segur, no hi ha res confirmat, però sí que és veritat que molts són els rumors que han apuntat aquesta setmana que així sigui i així es debatrà, òbviament, el proper divendres. Diem que no és segur el fet de que acabi entrar aquest grup inversor o no. S'ha de debatre entre els socis, però sí que és veritat que aquesta possibilitat, aquesta oferta hi existeix i hi és. Faltarà veure si aquest divendres els socis voten sí o voten no en aquesta entrada i quines són aquestes condicions, que recordin, el proper diumenge us explicarem tots els detalls. Bé, doncs seguiu i podeu continuar seguint dient la vostra en aquesta pregunta de la jornada de dins estadi. Nosaltres anem a la publicitat, tornem de seguida, no marxin, I arribem ja a la part final del programa, on després de la publicitat parlarem amb l'Albert Soldevila, un jugador de Porrera de 18 anys que juga al Nacional de Madeira, l'equip juvenil, però que entrena regularment 2-3 vegades per setmana amb el primer equip, que està jugant a la primera divisió portuguesa i cada cop potser està més a prop del seu debut en aquesta categoria. Tant de bo sigui així. No obstant, en parlarem de seguida amb ell, que el tenim ja connectat via Skype, i l'entrevista la farem mitjançant aquest canal. També va anar fa 2 setmanes, Genís.
Sí, ja, és trending topic aquí a la ràdio.
Que ara ja s'ha d'aprofitar, s'ha d'aprofitar. Les 11:25 minuts, tornem de seguida aquí a Dins l'Estadi. No marxin.
Cadena SER, número 1 en esport.
Perquè després de vostè, som qui més estimem a la seva mascota. Per vocació. I això es nota. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre, a Mora d'Ebre. Servei d'hospitalització, analítica ràpida i quiròfan equipat. Ràgics, vacunacions, xips. Disposem de servei d'urgències 24 hores. I si cal, ens desplacem a domicili. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. Antònia 105, Baixos. 977-40-16-57. Mora d'Ebre. Matins de 9 a 1. Tardes de 5 a 8.
I recordi que entrem en temps de desparasitar les mascotes contra paràsits externs i interns. Per prevenir-ho, pot assessorar-se a l'Hospital Veterinari de l'Ebre.
Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Mora d'Ebre. Telèfon 977-84-45-92. 84-45-92. Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria. Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977-42-1236. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Ubicada en un bonic espai de bosc i a peu d'una de les vies verdes més espectaculars, l'antiga estació de Benifallet ofereix serveis de bar-restaurant, allotjament amb alberg i pensió i una terrassa d'estiu per a gaudir de les nits de l'estació. A més, disposem de lloguer de bicicletes per a descobrir un territori carregat d'història i de paisatges espectaculars, la via verda de la Vall de Zafán. L'antiga estació de Benifallet, el teu punt de trobada, un lloc de luxe. Entra a la nostra pàgina web www.estaciodebenifallet.com o truca'ns al telèfon 652-940-703. Ah, i per cert, també estem al Facebook.
Cadena SER, número 1 en esport.
dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, són ara mateix les 11 i 29 minuts. Seguim avançant al programa de dins l'estadi d'aquest diumenge, dia 23 de febrer. No volem fer-lo esperar més. El tenim via Skype a l'Albert Soldevila. Recordin, aquest jugador de 18 anys de Porrera, però que està jugant al Nacional de Madeira, amb l'equip juvenil, però que està entrenant regularment amb el primer equip que juga i que milita a la primera divisió portuguesa. La veritat és que l'Albert va estar a Osasuna també, abans d'aterrar al Nacional de Madeira, i ja que tenim un jugador del Priorat, un jugador de casa nostra que està allí, doncs què més que parlar amb ell una estona. Albert, bona nit.
Hola, bona nit, Eduard.
Què tal, com anem?
Bé, bé, tot bé.
Bé, Albert, ja portes un bon currículum futbolístic a les teves esquenes. Abans d'aterrar al Nacional de Madeira, club en el que estàs ara mateix, has estat també a l'Osasuna i també en alguns equips importants de la província de Tarragona.
Sí, primer que tot, doncs, bueno, vaig començar a jugar al Porrera, que tenia 4 o 5 anys, mm-hmm. i vam començar a jugar a futbol sala amb un entrenador que venia de Reus, ens ensenyava, i bueno, va ser ja quan tenia 10 o 11 anys, a través del Campus Pinilla, que els germans de Duriol me van oferir anar al Cambrils a provar, pues, bueno, un infantil prefer, no, una bebí, a bebí de segon any, infantil, i bueno, amb ells vaig aprendre molt, vaig estar 2 anys allí aprenent molt amb ells, i bueno, ells havien de marxar per temes de futbol, i, i jo, uns quants d'equip i jo, doncs vam decidir també de marxar perquè vam baixar la categoria.
Vaig estar a Reus 2 anys també jugant infantil de segon any, cadet de primer, jugant a divisió d'honor també, i va ser també a final de cadet de primer any, que Reus va baixar de categoria, doncs me van oferir anar a Nàstic per jugar a cadet de segon any a divisió d'honor, i el que em va tirar endavant per anar a jugar allí és que hi havia molts jugadors que es coneixia, perquè o havien jugat amb mi, o perquè jugàvem tornejos de futbol sala, o el que fos, es coneixia, i bueno, em van ajudar també a que anés cap allí. Mm.
Bé, al final, Albert, el pas que fas del Nàstic a Osasuna, clar, és un pas important perquè deixes, per exemple, teva casa i per anar a viure sol a Navarra, és a dir, que com es fa aquest pas, aquest fitxatge per a Osasuna?
Sí, és un canvi i un pas important, no? Perquè només 16 anys decidir marxar de casa, això, sense conèixer ningú i anar a una residència, doncs, bueno, és complicat, no? Però te mentalitzes i realment vas a el que tu vols fer, que és jugar a futbol i guanyar-te la vida jugant a futbol, no? I la veritat que, bueno, pues no m'arrepenteixo de res d'haver anat allí. I allí, pues, bueno, quan vaig arribar allí, me van tractar molt bé, la residència molt bé, estava tot molt ben organitzat, tenies poc temps lliure perquè a totes hores tenies coses que fer, si no podies sortir de donar una volta, estava tot molt bé.
Què has après de la teva experiència per l'Osasuna?
Allí vaig guanyar amb un entrenador, vaig guanyar l'agressivitat que no tenia i que em faltava com a central i lateral esquerre. Vaig guanyar molta agressivitat allí.
Bé, i al final marxes d'Osasuna i te'n vas cap al Nacional de Madeira, és a dir que si el canvi ja era brusc quan te'n vas de Tarragona per fitxar per l'Osasuna, encara ho és més deixar Osasuna per anar-te'n a l'estranger, en aquest cas a una illeta petita com és el cas de Madeira.
Sí, sí, la veritat que sí, no, però ja com que ja portava 2 anys fora de casa i això, el canvi sí que és gran, no? Però ja no, ja tens 2 anys d'experiència de viure fora de casa i te'n vas fora i clar, l'oferta que em van plantejar aquí era molt bona, no? Més que econòmicament, esportivament, l'oferta era molt, molt bona, perquè estic al juvenil i per damunt del juvenil només està el primer equip i clar, estàs a un pas del primer equip. Mm-hmm.
La veritat és que sí, estàs ara mateix últim any de juvenil, inclús cal destacar que has entrenat diverses vegades amb el primer equip, que juga a la primera divisió portuguesa. Albert, et veus jugant o debutant a la primera divisió enguany amb el primer equip?
No, això sempre és un somni, no? És a dir, qualsevol futbolista somia amb jugar i debutar a primera divisió i jo crec que estic preparat, només falta que l'entrenador cregui que jo ho estic i, bueno, tinc que tindre sort i té que haver algun sancionat o lesionat el que sigui per aprofitar l'ocasió i l'entrenador confia en mi i no decepcionar ningú.
tornant altre cop cap al fitxatge que et porta cap al Madeira, per què decideixes anar a Madeira? Tenies altres ofertes, a part de la d'Osasuna?
Sí, tenia les ofertes més. A Espanya tenia el Deportivo de la Coruña i l'Sporting de Gijón. Mm. Però no... Econòmicament era pitjor que això i deportivament no era millor que això.
I al final què fas? Ho parles amb els teus pares, amb els amics? Com ho acabes decidint?
Sí, bueno, els meus pares, doncs, bueno, ells me van donar la seva opinió, els meus amics me van donar l'altra, els representants me van aconsellar, però bueno, aquesta última paraula al final sóc jo, perquè el que juga sóc jo i, bueno, vull decidir això i a ningú li va saber malament això.
Bé, d'altra banda, Albert, comentàvem ara fa un moment que estàs entrenant amb el primer equip. Mm-hmm. Ho fas regularment, veritat?
Sí, sí. Normalment entreno un parell de dies o tres per setmana amb ells, no? Mm-hmm. I ara ja no tant, perquè havien de vendre un central, van tindre problemes, no van acabar de vendre, i bueno, doncs ara no faig tant, però un dia o dos per setmana faig fix.
Bé, doncs la possibilitat de poder debutar enguany a la primera divisió portuguesa continua intacte. Cal recordar que l'any vinent l'Albert ja fa el salt al que és sènior, perquè acaba ja el de juvenil, i òbviament aquesta trajectòria no està passant desapercebuda per l'entrenador del primer equip del Nacional de Madeira, però tampoc està passant desapercebuda per altres equips europeus que ja s'han interessat en tu.
Sí, bueno, això sí que és veritat, no? Perquè és veritat i se sap, però d'això no, jo no sé res, només són els meus representants i ja està.
És a dir, deixes en mans dels representants el que pugui passar, eh?
Sí, sí, jo penso en treballar aquí i quedem aquí l'any que ve, que si compten amb mi per primera divisió és molt important, i guanyar experiència aquí és molt important, primera divisió.
No obstant, tu sí que tens constància de que hi ha uns certs equips europeus que s'han interessat per tu.
Sí, sí, això sí que ho sé, però no sé ni noms ni sé res.
Bé, en aquest cas, et veus en un futur proper a continuar a Portugal? És a dir, la teva preferència és continuar aquí a Portugal? És a dir, si tens la possibilitat de jugar al primer equip, continuar amb el primer equip, o si hi ha alguna oferta que sigui força interessant d'altres equips europeus, pot ser espanyol, pot ser d'altres indrets d'Europa, anar cap allí, o prefereixes continuar per Portugal?
A veure, si es tracta d'anar a marxar, no diré un pas endarrere, no, però categories inferiors a primera divisió, quasi que prefereixo doncs estar aquí a primera divisió, guanyar experiència i acumular minuts, i després sí que ja, si tinc que sortir, ja es donarà el cas que pugui sortir i marxar a un altre equip.
Albert, com a jugador, nosaltres no hem tingut la possibilitat de veure't. Com a jugador, com et definiries tu?
Bueno, pues soc un central amb bon joc aeri, bona sortida de pilota i soc bastant ràpid al tall.
1,90, més a més, quasi, eh?
No, 1,86, crec.
1,86, quasi 1,90, sí. Déu-n'hi-do. Ets bastant altet, eh? És a dir, que en això sí que tens planta de central, eh?
Sí, sí. Bueno, també aquest any he jugat bastants partits de lateral esquerre per falta de... No hi havia lateral esquerre i tenia que jugar jo de lateral esquerre i, bueno, crec que també se'm dona bé.
Polivalent. Bé, i un dels temes també que és força curiós és que l'Albert juga al Nacional de Madeira, que precisament és l'equip que va veure fer els primers passos a Cristiano Ronaldo. Això com...
Sí, aquí la gent aquí està molt, molt contenta, ara sobretot que li han donat el pilota d'or i això, aquí mateix el club ja està tot ple de fotos d'ell, de quan jugava aquí, pòsters, i el camp on nosaltres juguem i tot porta el seu nom perquè li va pagar ell i bé.
És a dir, aquí Cristiano Ronaldo, el nom que té aquí, doncs no és el mateix que té, per exemple, a Catalunya, no?
No. Aquí per ells és tot, com sigui, sí. És tot aquí.
És a dir, que aquí el duel a Madeira, el duel CR7-Messi no té color, eh?
No té color. Jo defenso Messi, no? Però aquí no té color.
No, diguis, color. No diguis massa fora això que defenses a Messi. No, a casa de Cristiano no diguis massa fora això. a més... és curiós perquè, explica'ns una mica com es viu per Madeira, perquè Madeira és una illa molt petita que té un aeroport que és minúscul, que si el pilot de l'avió es passa de frenada se'n va cap a l'aigua I que a més a més, el Madeira té com una petita illa al costat, que és l'illa de Porto Santo, que és una illa amb una platja espectacular, no?
Sí, bueno, primer de tot, respecte aquí, de com se viu aquí, se viu, bàsicament, se viu del turisme. Aquí molt turisme, es viu d'això. Mm-hmm. I, bueno, també, això que dius de l'aeroport, el nostre equip, cada 15 dies hem d'agafar avió per anar a jugar fora, i jo passo por, jo ja hi ha molts cops que passo por, perquè el temps aquí és que ha de ser clima tropical, pot ploure com està fent sol, però bueno, quan plou i fa vent aquí, bueno, tens por, t'ho dic en sèrio que tens por, perquè ja s'han atrasat molts vols, altres van amb retras, i l'altre dia quasi que vam tindre que anar a terra a Porto Santo perquè l'aeroport d'aquí estava tancat, però venint cap aquí al final no sé què va bé i vam poder aterrar bé.
I a la platja de Porto Santo ja has anat o no?
No hi he anat, però voldria anar, m'agradaria anar, perquè ho diuen que és molt, molt bonic, llavors, té unes platges molt boniques i, mm-hmm. i sí, sí.
Bé, Albert, trobes a faltar la família, els amics?
Molt, molt, això molt. Però bueno, tinc sort que ma mare, doncs bueno, ma mare, mon pare no pot tant perquè treballa això, però ma mare pot anar venint i cada 2 mesos i mig, 3 mesos, ve aquí una setmana i bueno, li ajudo a pagar el viatge i això, i una setmana estem junts aquí.
És a dir, que de tant en tant et visiten, eh?
Sí, clar, ma germana i mon pare no poden, no? Ma germana també està estudiant i això i no pot vindre, i mon pare treballar no pot deixar de treballar.
Ara que treus el tema de la teva germana, la Paola Soldevila, que també té una gran trajectòria en el futbol femení, eh?
Sí, sí, soc fan d'ella.
Jugava inclús en la selecció espanyola de futbol femení.
Va anar a jugar a l'Europeu Sub-17 i ara, si tot va bé, serà convocada per Sub-19, per l'Europeu Sub-19.
Molt bé. Bé, doncs, no es tracta només d'un, sinó que els dos, xiquets de la família que estan enredats amb el futbol i, a més, amb un cert nivell. L'Albert Soldevila, que està jugant al Nacional de Madeira amb l'equip juvenil, enguany acaba, i la Paola, que també està prenent fort al món del futbol femení. Bé, doncs, Albert, que no et prenem més temps, moltíssimes gràcies per atendre la trucada via Skype de la ràdio i que ja saps que t'estarem seguint ben a prop a veure què ens depara l'any vinent, si continues a la Lliga Portuguesa, si te'n vas cap a Espanya un altre cop o si viatges en un altre indret. Així que, Albert, anirem seguint. Moltíssima sort, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-me aquesta entrevista i, bueno, perquè la gent sàpiga més de mi i això, doncs moltes gràcies, eh? T'estic molt agraït.
Molt bé. A l'estiu suposo que vens per aquí o què?
Sí, sí, a l'estiu vinc cap a Catalunya.
Molt bé, doncs, Albert, una abraçada ben forta, que vagi bé.
Una abraçada.
Bona nit, adeu.
Adeu, bona nit.
Bé, doncs, Albert Soldevila, aquí l'hem tingut, eh? També un altre fenomen, un altre crac que tenim per casa nostra.
Sí, 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 és una gran persona, jo he tingut l'oportunitat de coincidir amb ell alguns cops, algunes 24 hores i tal, i és un crac i molta sort, no?, també, desitjar-li des d'aquí.
Bé, doncs, un programa diferent. No hem tingut invitats aquí a la ràdio, però n'hem tingut un parell que déu-n'hi-do, des de l'estranger, a més.
Sí, sí, és tot un luxe.
I tant, teniu jugadors com aquests al nostre programa. És tot un luxe, tal com diu el Genís. Bé, nosaltres encetem ja aquesta part final del programa. Ens falten uns quants minutets per arribar a les 12 de la nit. Temps suficient per a repassar tot el que ha donat de ser aquesta quarta catalana, que repassem a continuació.
Dins l'estadi. Quarta catalana.
Quarta catalana.
Resultats i classificació.
Bé, doncs anem ja en aquesta quarta catalana, grup 20, jornada número 22, amb el Roquetenc B4, Benissanet 0. Cambredó 6, Xerta 0. La Cava B 0, Godall 1. Descansava aquesta jornada els Montells. A més, Sant Jaume d'Enveja B1, Ascó B4, Bot 1, Jesús i Maria Bec 1, La Galera 0, Jesús Catalònia B 0, Tivenys 0, Ginestà 1 i Ebre Escola 0, Arnes 1. La classificació continua liderada pel Godall, un Godall que aquesta setmana ha tingut problemes per a vèncer al final de la Cava, ho ha fet per la mínima, 0-1, i continua, com dèiem, com a líder amb 63 punts. En porta 20 d'avantatge. Déu-n'hi-do 20 punts, eh?
Sí, sí, no, preocupats. Oi?
20 punts d'avantatge en referència al Campredó, que és segon amb 43 punts. Un Godall que està batent tots els rècords. Encara no ha perdut ni ha empatat cap partit. Tot ho compta per victòries en aquesta quarta catalana, superant d'aquesta manera els espectaculars números que va aconseguir el Corbera la temporada passada a la mateixa categoria. La sorpresa d'aquesta jornada la posa el Roquetenc, que després de guanyar contra el Benissanet se situa en zona d'ascens. El Roquetenc B és tercer amb 41 punts, a dia d'avui, però no podria pujar. Quart classificat el Tivenys, no podria pujar pel que hem explicat en diverses ocasions, que el primer equip del Roquetenc està en zona de descens a tercera catalana, el Roquetenc B està en zona d'ascens a tercera catalana, per tant els dos equips no poden coincidir la mateixa categoria, significaria que el Roquetenc B no podria pujar i el que sí que pujaria seria el Tivenys, que ara mateix és quart amb 40 punts. El Ginestà també s'aproxima a la part de... que dona accés a l'ascens, el Ginestà situa ara mateix cinquè amb 39 punts, el Benissanet és sisè amb 37, amb un partit menys, el Catalonia B en té 36, l'Arnes en té 35, també amb un partit menys, el que ha de disputar contra el Benissanet, l'Escobé se situa 11 amb 25 punts, els mateixos que l'acaba bé, el Bot 14 amb 17 i tanca amb un punt el Sant Jaume d'Enveja B. Bé, doncs, així està la classificació del grup 20 de la quarta catalana. Anem a parlar del partit del Ginestà, un Ginestà que va aconseguir la victòria al camp del Tivenys ahir per la mínima, 0-1.
Club Esportiu Ginestà.
Bé, doncs, com dèiem, Tivenys 0, Ginestà 1, gran partit del Ginestà ahir dissabte, que amb aquests 3 punts agafa l'últim tren que el porta en la lluita per l'ascens, ja que una derrota els hagués allunyat massa de l'objectiu. Les circumstàncies no eren les millors per als homes d'Àngel Guiu, amb moltes baixes, amb només 12 homes a la convocatòria i un d'ells, Joan Font, a la banqueta amb molèsties físiques. No obstant, el Ginestà va ser superior en línies generals al Tivenys i va gaudir de molt bones ocasions per avançar-se en el marcador, però el gol no arribaria fins a l'inici de la segona part. Al minut 56, una pilota dividida entre el porter i Àlex Blader se l'emportava al davanter del Ginestà, que podia fer el 0-1, que acabaria sent a la vostra decisiu. Va seguir insistint el Ginestà, que va poder sentenciar. També va dir la seu al Tivenys, que va disposar d'alguna ocasió per poder empatar el partit. Però la nota positiva, també cal dir-la, és la reaparició, en aquest cas, de Pau Mauri, el davanter del Tivenys, que a més és la nota curiosa, a part positiva, curiosa d'aquesta jornada, perquè Pau Mauri és el president del Tivenys. I doncs ahir es va enfondar les botes altre cop, va despenjar-les perquè...
Bah, és que té molt futbol, Pau.
S'havia, entre cometes, retirat després d'una lesió a l'esquena i la veritat és que es va posar com a president del club i en aquest cas, doncs bé, va baixar sobre el terreny de joc per ajudar l'equip. No va ser decisiu perquè no va poder aconseguir cap gol, però sí que és veritat que alguna ocasió va tenir. President del conjunt del Baix Ebre disputant aquest partit, hem tingut molts casos d'entrenador-jugador, però president-jugador...
És high level, ja.
La veritat és complicat. Bé, en 2 setmanes el Ginestà s'enfrontarà contra l'Ebre Escola amb l'objectiu de seguir sumant, un Ginestà que està invicte en aquest any 2014 i que porta ja, si no recordo malament, 5 victòries consecutives, fet que l'han portat en aquesta posició privilegiada de la quarta catalana altre cop. Veurem què tal li va el partit d'aquí 2 setmanes a casa contra l'Ebre Escola, on el Ginestà a casa és complicadíssim aconseguir-li esgarrapar punts. Bé, doncs, hem parlat del Ginestà, seguim parlant de més equips de casa nostra, anem a parlar del partit del Bot.
Bot Futbol Club.
Bot 1, Jesús i Maria B1, empat del Bot contra el filial de Jesús i Maria. Els de la Terra Alta s'avançaven ràpidament al marcador amb un gol d'Alba Ramos al minut 15. Els locals aguantaven molt bé el marcador i no passaven molts problemes per tenir el partit dominat, però ja a la segona part els locals veien com el Jesús i Maria aconseguia l'empat al minut 74 mitjançant el gol de Nicola. Els homes de Sergi Vidal no tindrien prou temps per a reaccionar i finalment repartiment de punts entre els dos equips. El Bot es situa 14 amb 17 punts.
Club Esportiu Benissanet.
Bé, doncs, el Benissanet, pel que respecta al Benissanet, doncs cal destacar que va aconseguir, o més ben dit, no va aconseguir res, perquè va perdre 4-0 al camp del Roquetenc B. 10 minuts fatídics li van costar els 3 punts al Benissanet ahir dissabte. Els homes de Jordi Barrufet també van acusar les baixes i es van presentar curts d'efectius per a fer front en un encontre directe per les opcions d'ascens. Ben aviat, al minut 10, el Roquetenc s'avançava en el marcador i al 20 els locals feien el 2-0. En 2 accions, en les que en aquest cas el porter Albert Odó no va estar massa encertat a causa de que li molestava el sol, tenia el sol en contra, li va molestar en aquestes 2 accions, no les va veure les pilotes i al final, doncs, 2-0 en 20 minuts a favor del conjunt del Roquetenc B. A més, al 25, el Roquetenc feia el 3-0, un gol molt protestat perquè pràcticament, a part de que sentenciava l'encontre, en aquesta acció semblava que tenia la pilota blocada a les mans Albert Odó, El jugador va lluitar-li la pilota, va aconseguir al final el 3-0, però la part negativa d'aquesta jugada és que Alberto Do es lesionava amb una luxació de la faringe, és a dir, que li sortia el dit del lloc i va haver de posar-se sota pals Xavi Roldán. A la segona part, l'actitud del Benissanet va millorar, però les poques esperances de remuntar es van esfumar quan al 55 el Roquetenc feia el 4-0 de penal. Aquesta aturada en Lliga de la propera jornada li anirà bé al Benissanet per a recuperar alguns jugadors per lesió i afrontar amb plenes garanties el partit de Lliga d'aquí a 2 setmanes a casa contra un rival directe com és el Campredó, ara mateix segon classificat de la Lliga. D'altra banda, cal destacar que el partit pendent que el Benissanet té pendent contra l'Arnes podria jugar-se el 10 de maig. Estarem també ben atents a veure si al final es disputa aquest dia o no. El Arnes Benissanet, un partit que es va ajornar la setmana passada a causa del mal estat del terreny de joc del camp de l'Arnes després de la pluja que va caure el dissabte per la tarda nit. Així que en principi sembla ser que es podria disputar el dia 1 de maig.
Arnes Club Esportiu.
Ebre Escola 0, Arnes 1, nova victòria de l'Arnes que solucionava la seva visita al camp de l'Ebre Escola. Després d'una primera part sense gols, l'equip de la Terra Alta anotava el gol de la victòria al minut 59, obra de Josep Treig. Amb el gol d'Arnes mirava d'aguantar el resultat i l'Ebre Escola no seria capaç d'igualar el marcador. L'equip de la Terra Alta finalment assegurava els 3 punts i es consolida la part alta de la classificació en 8è lloc i 35 punts.
Futbol Club Ascó.
I per acabar parlem de l'Ascó, un Ascó que va aconseguir la victòria ahir per 1-4 al camp del Sant Jaume d'Enveja. Va començar avançant-se l'Ascó amb un gol de Víctor Altés al minut 26 de partit. Empataria el Sant Jaume d'Enveja amb un vell conegut d'aquí de casa nostra, sobretot pels aficionats dels Atlètics de Móranova, sobretot pel jovent dels Atlètics de Móranova i també pels de Miravet, Jonathan Ramírez, que al minut 32 feia el gol de l'empat a 1. I de cara ja a la segona part, amb l'1-1 s'arribava al descans, de cara a la represa tornava a ficar-se per davant del marcador l'Ascó, gràcies al gol del Ferran Ramos al minut 68. Oriol Viernes posava el 78 l'1-3 i ja al final del 85 de penal l'Ascó posava el definitiu 1-4 al marcador, on Joan Juncà, que acostuma a ser el porter titular de l'Ascó B, ahir era suplent, va jugar els últims minuts i doncs va tenir la sort de poder llançar aquest penal que el va acabar transformant en gol. 1-4, victòria important també per a l'Ascó per a seguir sumant en aquesta categoria, un Ascó que porta ja 2 victòries consecutives. I per acabar, el grup 24 aquesta setmana, notícia agredolça, no? Perquè sempre tenim la notícia dolenta del Porrera que sempre perd, aquesta setmana almenys ha pogut empatar. Porrera 2, Mont-roig 2. Va començar perdent el Porrera, empatava però al minut 11, un gol al principi, al minut 6, el Mont-roig feia el 0-1, empatava, com dèiem, Joan Martínez al minut 11 amb l'1-1, i al minut 13 remuntava gràcies al gol de Gerard García al minut 13. Ja de cara a la segona part, al final el Mont-roig aconseguiria l'empat definitiu 2-2 al 9 de la segona part. Així que una llàstima, se li van escapar... Però bueno, és un puntet, és un puntet per al Porrera. I a seguir lluitant. Bé, i ja per acabar, fem un ràpid repàs a la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Campredó 6, Xerta 0.
Victòria del Campredó amb gols hat-trick d'Ismail. Marcaria també Omar Didac i Francisco Manuel al 82 per a completar la golejada.
La Cava 0, Godall 1.
Victòria del Godall, aquest cop per la mínima, vull dir, ha sigut un dels partits que li ha costat més al Godall, marcaria Rubén Vargas al 32.
I d'altra banda, la Galera 0, Jesús Catalonia B 0. Un partit molt disputat, amb moltíssimes ocasions de gol per als dos equips, però que al final han hagut de repartir-se un punt per cadascú, que bé, no deixa content ni a uns ni als altres, continuen en aquesta zona tranquil·la de la classificació, sense opcions d'aconseguir l'ascens, ni de lluitar per coses importants, però sí que és veritat que el Catalunya aquest empat l'ofrena una mica per a deixar una mica més lluny la zona d'ascens de categoria. Bé, doncs així està la quarta catalana. Així està la quarta catalana. Déu-n'hi-do també com està, aquesta categoria, Genís.
Sí, sí, té bona pinta. L'any passat sí que teníem, bueno, el Corbera igual que el Godall, no?, que se n'anava. Aquest any sembla que hi haurà més baralla pel segon lloc, sobretot. ni el tercer, i a veure què passa, no?
Bé, de seguida anem ja a l'apartat de futbolistes ebrencs al món, amb moltes coses que tenim de repassar abans, però fem un cop d'ull a la pregunta d'aquesta jornada, a veure si hi ha novetats.
Me sembla que no, però ara tu i no. I...
repassem una mica com estan els comentaris, també.
No, bueno, no hi ha més comentaris. Recordem la pregunta: com valoreu l'entrada d'un grup inversor a Sant Carles de la Ràpita per millorar la situació actual del club? I els tres comentaris, els tres bastant negatius. Sí que el Joan Barrufet desvincula una mica l'entrada d'aquest grup inversor amb el que fa la situació actual del club. Però bueno, després fa una mica de conya, no?, amb aquesta comparació amb el Villarreal.
Bé, doncs serà una cosa interessant, la veritat. És una aposta, no?
Sí, seria un canvi, vull dir, seria un canvi bastant gran en cas que es donés. Recordem que fins la setmana que ve no es podrem confirmar el veredicte final, no? Però, clar, estem parlant d'un equip de les Terres de l'Ebre, de la Rapitenca, que si entrés un grup inversor amb aquesta quantitat de diners, doncs sí que seria un canvi totalment radical, està clar.
Bé, doncs, dit això, encara podeu votar i dir la vostra a través del Facebook. Ho podeu fer però queda de programa i també, òbviament, ho podeu fer durant la setmana. Nosaltres anem ja cap a l'apartat de futbolistes ebrencs al món, que tenim moltes coses aquesta setmana, eh?
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc el Lloro Romer.
Sóc en Jo Rangel.
Hola, sóc Edu Bacart.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Recta final ja de dins l'estadi, ens falten 4 minuts per arribar, o més ben dit, ara ja són 3, per arribar a les 12 de la nit. Moment de fer un repàs a la situació dels futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. Comencem per la Lliga Espanyola, València 2, Granada 1. Els canvis realitzats per Pizzi a la segona part han donat el seu efecte i el València ha pogut aconseguir remuntar el partit davant del Granada. Recordin que Oriol Romeu continua lesionat, no ha pogut jugar. La propera setmana, Rayo Vallecano-València, diumenge a les 9 de la nit. Real Madrid 3, Elx 0. Tot i que el Real Madrid no va fer un bon partit, va guanyar sense problemes davant de l'Elx, que igual que en el partit de la primera volta, es va queixar de l'actuació arbitral. Eduard Bacar va jugar tot el partit i va aconseguir d'aquesta manera complir un dels seus somnis esportius. És el cas de jugar al Santiago Bernabéu. La propera jornada, Elx-Celta, dissabte a les 10 de la nit. Córdoba 0, Jaén 0. Molta emoció i molta disputa en el derbi andalús que no s'ha trencat fins al final. No obstant, però, el marcador no s'ha mogut i s'han repartit els punts. Víctor Curto ha jugat els últims 15 minuts de partit. El Jaén, per ser aquesta setmana, ha estat notícia després de la sanció que va caure a Jona, després de dedicar un gol als nens afectats pel càncer. 2.000 euros de multa de sanció li va caure al jugador del Jaén. El conjunt andalús ha recorregut aquesta sanció totalment injusta, però sí que és veritat que amb el reglament amb la mà no es pot fer cap missatge, no es pot llançar cap missatge amb una samarreta de ball. En aquest cas, però...
sí, és molt contradictori, no? Sí. Dius, però fa mal.
Aquesta norma es va fer per evitar... missatges polítics o religiosos o el que sigui, que moltes vegades acostumen a passar al futbol professional, i en aquest cas, òbviament, són missatges diferents. En aquest cas, veurem com acaba aquesta sanció. Tot sembla indicar que li retiraran i esperem que així sigui. La propera jornada, Jaén Sabadell, diumenge a les 5 de la tarda. Anem cap al futbol anglès. Liverpool 4, Swansea 3. Partit amb molts gols a Anfield, que al final s'ha acabat enduent el conjunt de Liverpool. Al descans, el marcador era de 3-2 per als locals i a la segona part més gols, fins a arribar al 4-3 final. Ha jugat tot el partit Àngel Rangel. Derrota, doncs, del Swansea en aquest cas. A més, cal destacar que el dijous van empatar 0-0 contra el Nàpols després de fer un gran partit, i on Àngel Rangel, juntament amb Chico Flores i Dyer, tots tres del Swansea, van formar part de l'11 ideal de la jornada de l'Europa League. Per tant, enhorabona també des d'aquí. El proper dijous, en el partit de tornada a Nàpols, veurem si l'aventura europea del Swansea continua intacta. D'altra banda, en Lliga, el proper diumenge juguen a casa contra el Crystal Palace. Més partits, Brighton 1, Wigan 2. Tot i que el Brighton va tenir moltes ocasions per endur-se el partit, va pagar cara la seva poca efectivitat i el Wigan es va posar ràpidament amb un 0-2. Només un gol de Ulló al final va poder donar esperances al conjunt d'Òscar García, que es queda a 5 punts del play-off, però amb un partit menys. Va jugar tot el partit el nostre morenc, el nostre company Bruno Saltor. Bé, i tenim també més coses que explicar-vos del Brighton. Un Brighton que, d'altra banda, en Copa va empatar 1-1 contra el Hull City aquesta setmana. I demà dilluns, es juga el partit de desempat. Serà a 7:45 del vespre. Si l'equip de Bruno aconsegueix classificar-se, s'enfrontarien contra el Sunderland en la següent ronda de la FA Cup. Per la seva part, en Lliga, el proper dissabte es desplacen al camp del Millwall, un dels equips més problemàtics del futbol anglès. I per acabar, ja estrenem secció en aquest apartat. Lliga polaca, que no hi falti.
Sí, sí.
A veure si ho pronuncio bé, això, eh? Widzew Łódź 1, Piast Gliwice 1. Empat en el segon partit de Gerard Badia amb el Piast. Precisament es va avançar el Piast a falta de 10 minuts per acabar, amb una gran jugada de Gerard per la banda esquerra. Una jugada que està al Facebook, al YouTube. No sé si l'has vist, Genís, aquesta acció. Després te l'ensenyo. No. És una gran jugada de Gerard Badia per la banda esquerra, una gran carrera, centrada cap al punt de penal, i allí el seu company marca el 0-1. Llàstima que al final, però, els locals van poder empatar al minut 87. Al final, doncs, 1-1. La propera setmana juguen al camp del Poznan. Serà el proper partit del Piast Gliwice amb Gerard Badia al capdavant. Oh, yeah. I després del futbolista ebrencs al món d'aquesta setmana, anem a fer un repàs també a la crònica poliesportiva.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, doncs, en aquesta setmana, crònica poliesportiva del futbol 7 femení, cal destacar els següents partits. Aldeana 1, Gandesa 3, Olímpic Móra d'Ebre 5, Remolins Vitem 1, Ginestà 1, Sant Jaume d'Enveja 1 i Arnes 5, Femení Tortosa Ebre 0. Anem al futbol sala. Futbol sala masculí. A la tercera divisió nacional, Ascó 5, Colegio Santo Ángel 7. A la primera divisió catalana, Móra d'Ebre 10, Playes de Salou 7, i descansava el Flix aquesta jornada. A la segona divisió, Gandesa 1, Ribarroja d'Ebre 2, i ahir va jugar el Móra la Nova 5, Roquetes 0, i aquest migdia Móra la Nova 3, Montblanc 4. El Móra la Nova, que ha jugat també aquest migdia, sí, aprofitant un partit de jornada, la jornada número 12. I a la tercera divisió, Tivissa 1, Vinallop 1 i Capçanes 7, Torredembarra 4. Anem al futbol sala femení. A la primera divisió, Riudoms 2, Flix 2, i a la segona, Ascó 4, Futbol Pax 4. I en bàsquet, victòria del Móra d'Ebre. Masia del Pla 49, Móra d'Ebre 65. Recordin, Masia del Pla, un conjunt de valls. Victòria important, doncs, per al Móra d'Ebre, que també la necessitava. I per acabar, hem de parlar del circuit de curses de muntanya, perquè la sisena edició de la cursa La Cameta Coixa de Miravet ha estat la quarta cita del circuit ebrenc de curses de muntanya, que aquest any ha arribat a la setena edició. Amb un total de 330 participants, la carrera ha constat de 19 quilòmetres i més de 3.000 metres de desnivell positiu acumulat. Com a novetat d'aquesta edició, el tret de sortida l'ha donat un canó des de dins del pati d'armes del castell, un dels monuments més coneguts i ben conservats de Catalunya, sent també un dels millors exemples d'arquitectura romànica de transició religiosa i militar del temple a tot Occident, amb més de 900 anys d'història. Per tant, un lloc emblemàtic també per a donar el tret de sortida en aquesta sisena cursa de muntanya a la Cameta Coixa de Miravet. La categoria absoluta masculina ha estat per a Miguel Caballero Ortega, de l'equip La Esportiva, amb un temps de 1 hora 33 minuts 23 segons, seguit de Pere Rullan Estarelles, del Blue Motors Fondistes Pons, amb 1 hora 33 minuts 41 segons, i d'Eric Díaz, del SEM La Cameta Coixa, amb 1 hora 35 minuts i 3 segons. D'aquests, dos últims de la selecció catalana de curses de muntanya. Pel que fa a l'absoluta femenina, ha estat denominada per a... dominada, volíem dir, per a Eva Maria Moreda Gabaldón, de la selecció balear de curses de muntanya, amb un temps de 1 hora 56 minuts i 29 segons per davant d'Elisabet Gordón, que corria per grup independent i que ha marcat un temps de 2 hores 5 minuts i 1 segon. I de Gemma Colomé, que ha acabat tercera del Team Flowers, amb 2 hores 5 minuts 59 segons. Aquest any, a més, s'ha disputat per primera vegada la carrera júnior, amb un recorregut de 10 quilòmetres i un desnivell de 500 metres. La carrera ha estat dominada per Alexandre Salvat, del Club Excursionista Priorat, que ha fet 1 hora 15 minuts 49 segons, i per Sara Baiges, del Trial Roquetes, amb 1 hora 33 minuts 26 segons en la categoria femenina. També s'ha celebrat, com cada any, la marxa sense caràcter competitiu, que ha comptat amb una participació de 255 participants. I fins aquí la crònica poliesportiva d'aquesta setmana, aquí a Dins l'Estadi. Passen 5 minuts ja de les 12 de la nit. Anem a fer ja l'últim repàs a la pregunta de la jornada.
Cadena SER.
L'última pregunta, una pregunta que tenim alguna novetat o no?
Doncs sí, a la pregunta, com valoreu l'entrada d'un grup inversor Sant Carles de la Ràpita per millorar la situació actual del club? Tenim dues respostes més. Jacob ja havia comentat i torna a preguntar si aquest grup inversor entrarà a l'acabar la temporada o volen entrar ara. I Joan, que també havia comentat, recordem Joan Barufet, jugador de la Ràpita, diu que el dia 28, com hem comentat, hi ha l'assemblea de socis i a veure què es decidirà. Uh-huh. Jo, bueno, des d'aquí suposem, no, que l'entrada del club seria ara. Durant aquesta temporada, em refereixo.
Sí, perquè precisament un dels temes que tractàvem a l'inici quan explicàvem aquesta notícia és que a curt termini l'objectiu d'aquest grup inversor és salvar la categoria de tercera divisió amb la incorporació d'algun jugador de categoria superior, amb algun jugador important que pugui ajudar la Rapitenca a aconseguir la permanència. No sé si estem parlant potser d'un jugador per línia o de dos, o si estem parlant d'un fitxatge de dos, de tres, de quatre, de cinc, de sis o de onze. No ho crec, onze, no? Però sí que és veritat que el grup inversor entraria ja per a poder salvar el més aviat possible la categoria per la Rapitenca amb alguna incorporació, amb algun fitxatge important. D'aquesta manera donem resposta a alguna de les preguntes que es pugui fer algun oient, eh?
Sí, sí.
Bé, doncs, que amb aquesta pregunta que hem intentat resoldre d'alguna manera, nosaltres ho deixem aquí. Genís, fins la propera setmana, eh?
Sí, la setmana que ve ens torna a veure.
Recordin, la propera setmana no hi ha futbol a casa nostra, però dins l'estadi hi torna a ser, perquè tenim algunes coses que parlar i alguna sorpresa que us tenim preparada per a la propera setmana. Així que, diumenge, dia 2, una mica més tard de lo normal, eh? Després del Barça, un Barça que la propera jornada juga a les 9 de la nit. Per tant, quan acabi el partit, a partir de 3:15, doncs nosaltres ja hi comencem altre cop al programa número 164, el que serà de Dins l'Estadi. Així que, com sempre, moltíssimes gràcies per la seva companyia i el proper diumenge hi tornem aquí a Dins l'Estadi. Una abraçada ben forta. Adéu-siau.
Adéu.